Ràdio Maricel a cel obert.
Ahir, com dèiem, l'Ajuntament de Sitges va celebrar la seva sessió ordinària corresponent al mes de juny. Hem d'entendre que la penúltima abans no arribi les vacances d'estiu. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Teòricament, la d'ahir va ser la penúltima sessió.
Ordinària segur.
Ordinària segur.
Penúltima.
Vull dir, ho hem de posar això una miqueta allò amb pincetes, eh? Sí. No sé que hi hagi, que s'escaigui algun altre de caràcter extraordinari, però en qualsevol cas en queda un, que és el que correspondria al mes de juliol.
Correcte, que és el que sempre hi ha abans de les vacances. L'agost no hi ha sessió plenària i aleshores es retorna al setembre. El setembre, que a més serà l'inici del que aquí ja anomenem el curs electoral, és a dir, l'últim període abans de les eleccions municipals, que s'escauran el maig de l'any vinent. De fet, ja estem falta menys d'un any.
Sí.
Perquè hi hagi una nova investidura. La nova investidura caurà aproximadament cap a mitjans del mes de juny. Uh-huh. Per tant, doncs ja portem 15 dies de descompte de l'últim període d'aquesta legislatura. Però, com comentàvem, ahir sí, efectivament, ple ordinari del mes de juny. De fet, aquest mes de juny ha tingut un ple extraordinari, també, una convocatòria d'una sessió extraordinària que va tenir lloc el 11 de juny, que no vam anar a cobrir perquè era un punt de tràmit que s'havia de seguir per un tema d'una rebaixa dels interessos que es paguen, dels crèdits, a partir dels fons de l'Estat, etcètera, etcètera, i per tant aquest punt es va haver d'aprovar de manera extraordinària i urgent perquè permetia un estalvi important en la despesa municipal. Aquest punt, doncs, de fet, com dèiem, va passar en aquest ple de l'11 de juny i simplement es va aprovar l'acte d'aquell ple. I ahir hi havia tots els regidors, com acostuma a ser habitual, però no hi havia totes les fotografies.
Vols dir amb això?
Doncs és molt, molt senzill, i de fet en algun moment del debat va aparèixer. Hi havia la fotografia del president de la Generalitat, Artur Mas, però hi havia un clau que certificava que encara, segons va explicar l'alcalde, encara no ha arribat la fotografia del nou rei Felip VI.
Sabia que aniria per aquí.
Es va retirar el quadre corresponent a l'ex-rei o al rei abdicat Joan Carles I, però encara no ha arribat, doncs, la nova imatge. Això va servir també en algun moment, ho sentiran en la part final del ple, perquè algun dels grups i fins i tot una persona del públic reclamés, doncs, la no substitució, deixar el clau com a testimoni de que allà no hi ha d'haver res. L'alcalde, doncs, s'hi va negar al·legant que hi ha una obligació legal de que hi hagi la presència tant del cap de l'Estat com del president de la comunitat autònoma corresponent, i per tant, doncs, així es fa. De fet, em sembla recordar que en els processos de substitució dels presidents de la Generalitat, que són els que havíem viscut, també hi ha hagut aquest interinatge de clau nu fins que arriba la foto del nou responsable, la substitució tant de Pujol per Maragall, com de Maragall per Montilla, com de Montilla per Mas. Per tant, doncs, no és la primera substitució d'una fotografia que veiem al Saló de Plens. Sí que recordem que quan es va fer la reforma del Saló de Plens, abans d'aquesta reforma, la imatge del rei estava just a sobre de l'alcalde, on ara hi ha l'escut gran, i es va aprofitar la reforma per situar les dues imatges, tant la del president de la Generalitat com la del cap de l'Estat, en un dels laterals.
Per reubicar-les, diguem-ho així.
Exacte, el lateral que se situa a la dreta, doncs, del públic. Bé, bàsicament, una anècdota que pot ser una anècdota i no pot ser, perquè hi ha una, com repeteixo, hi ha una obligació legal que implica, però clar, una cosa és l'obligació legal i una altra cosa que físicament encara no tinguin el retrat, per tant, doncs, si no tenen el retrat, difícilment el podran col·locar. El ple d'ahir va ser un ple, tots els plens acaben durant el mateix, perquè gairebé vam acabar pels vols de les 11 de la nit, entre una cosa i l'altra però no va ser un ple de gran debat polític, podríem dir. Es va parlar molt, sobretot, de temes al voltant de la participació. De fet, els punts que escoltarem avui, que hem destacat precisament, són els que fan referència a la participació. Hi va haver un cert esperit de col·laboració també entre la CUP i el govern municipal al voltant dels temes de participació i de polítiques participatives, i podríem destacar també, doncs, algunes les mocions que es varen presentar al final, que va haver dues mocions, i les sentirem de manera consecutiva al voltant també de la successió del cap d'estat. No són mocions que impliquin...
Sí, sí, que estiguin una... estrictament qüestions municipals, diguem-ho així.
Exacte, però que en qualsevol cas sí que tenen un cert interès, doncs, perquè vam poder escoltar diferents posicionaments que també no al 100% no segueixen tampoc la línia oficial d'alguns dels partits que representen.
D'acord.
Però això ja hi anirem arribant. Si et sembla, comencem amb l'ordre cronològic que habitualment, doncs, seguim els plens.
Deu i 22 minuts del matí, doncs això, anem desgranant l'ordre cronològic del ple municipal d'ahir, Joan.
I començarem, doncs, per un donar compte de l'informe trimestral de la intervenció i a continuació l'aprovació de diversos expedients de modificacions de crèdit. Carretero, Jorge Carretero del Partit Popular, en aquest punt va demanar si una de les modificacions de crèdit que implicava la contractació d'una empresa per donar suport a les tasques d'arranjaments que s'estan fent a l'Ajuntament de Sitges, doncs va reclamar que es fes per un procediment de concurs. Tot i que per l'import sembla ser que hi ha l'obligació legal de fer-hi un concurs obert no hi és, i aleshores, doncs, aquí el regidor Lluís Mercè va dir que el que feia l'Ajuntament és simplement el que fa habitualment, doncs, cenyir-se al que marca la normativa. Jorge Carretero li va preguntar al secretari si hi havia algun impediment perquè se celebrés un concurs per aquesta adjudicació, i va dir el secretari que, tot i que l'obligació per celebrar el concurs és per imports superiors a la d'aquesta licitació, doncs que en principi no hi hauria d'haver problema, però que la llei tampoc obliga a que hi hagi un concurs. Jorge Carretero va dir que va mostrar la seva disconformitat en que no es fes un concurs, però el punt va ser aprovat, ja que tampoc hi havia un impediment legal perquè així fos. També es va aprovar un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, i aquí va haver també una estiria ronça al voltant d'uns diners, 12.100 euros, que l'Ajuntament ha d'abonar a l'entitat del Club del Golf Terramar arran de el tros de golf, o el tros d'un forat de golf que es va menjar quan en el seu dia es va fer l'ampliació del camí d'accés al camí de l'urbanització del camí de Can Girona, que incorpora també un tram de carril bici. No va quedar clar perquè Lluís Mercè va dir que això era, ell no hi havia directament actuat, sinó simplement s'ho havia trobat fet, i és una actuació que partia de la legislatura anterior. En qualsevol cas, Ricard Vicente es va queixar si no hi havia hagut alguna altra fórmula que permetés aquesta compensació que no fos la de pagar aquests
abonar directament aquests diners sí.
A l'entitat del Club de Golf Terramar. Més punts. Es va aprovar també les bases específiques que regulen la concessió d'ajuts econòmics de l'Ajuntament, i ens aturarem en el següent dels punts. Bé, perdó, en aquesta... en aquesta regulació de concessió d'ajuts econòmics, doncs Marc Martínez va explicar la situació greu que estan passant moltes famílies, el regidor de Benestar Social, i Adrià Pell li va dir que, malgrat que el seu grup, la CUP, veu coses positives en aquest punt, també entén que Marc Martínez mostrava un discurs massa més caritatiu que social, un qualificatiu que no va agradar a Marc Martínez, perquè va entendre que l'Ajuntament ha de dedicar-se a donar suport, doncs, a les persones que ho necessiten. Més enllà, com dèiem, tres punts que es van aprovar a continuació, que ja havien passat en un altre ple, però que ahir va haver ja l'aprovació inicial de les bases específiques que regulen la concessió de subvencions al Pla de Mesures per la Reactivació Econòmica i per l'Ocupació. En concret, són les mesures per la millora de la competitivitat de les empreses, especialment per la seva internacionalització, el programa de subvencions per a persones donades d'alta al règim d'autònoms i el programa de subvencions per a la contractació de persones treballadores en situació d'atur del 2014, és a dir, subvencions a les empreses que contractin persones en situació d'atur. Va explicar Jordi Mas, el regidor de Competitivitat i Ocupació, que hi ha petits senyals de reactivació econòmica i que doncs cal aprofitar-los. S'han recollit, va explicar Jordi Mas, les aportacions que havia fet la candidatura d'Unitat Popular i que doncs d'aquesta manera es vol tirar endavant aquest petit programa, aquest petit gra de sorra que l'Ajuntament doncs ha de permetre en pocs casos, perquè els va xifrar, es parla de 20, de 40 persones autònomes o de 10 o 15 empreses que poden beneficiar-se d'aquests ajuts, però com a mínim és un petit ajut per tirar endavant en algunes situacions. Adrià Pet, de la CUP, va definir el programa com a bo i un primer pas en la bona direcció. Escoltem, per tant, aquest primer dels debats al voltant d'aquest programa de subvencions per competitivitat d'empreses, per autònoms i per contractació de persones treballadores en situació d'atur.
De fet, ja portem a ple per fi ja les bases específiques d'aquest pla de mesures que ja hem anunciat en els darrers plens. I bàsicament el que es tracta és, bueno, unes mesures per millorar la competitivitat de les empreses, unes mesures per subvencions a persones que es donin d'alta del règim d'autònoms i unes subvencions a les empreses que contractin persones en situació d'atur. Bàsicament aquest pla de mesures, aquests tres punts, els hem de posar en el context d'una, podríem dir, tímida reactivació econòmica que ja en el nostre municipi i arreu s'està notant, s'està detectant. Nosaltres en concret, en el nostre cas, estem veient com primer trimestre del 2013 al primer trimestre del 2014, és a dir, en el darrer any, per dir-ho així, el nombre d'autònoms ha pujat un 3,3%, en el darrer any el número de persones assalariades al nostre municipi ha pujat un 4,5%. En el darrer any el número d'empreses ubicades al nostre municipi ha pujat un 2,5%. També, gràcies a Déu, el número d'aturats ha disminuït des del maig del 2013 al maig del 2014 ha baixat un 8,6%. Per tant, mostrem el que s'anomena aquests brots verds, aquestes petites senyals de reactivació que estan sortint arreu i, evidentment, les que ens interessa al nostre municipi. En concret, això fa, evidentment, que el Sitges, l'atur sigui del 9,5%, molt per sota d'aquest 15,99% que tenim a la comarca del Garraf en la seva totalitat. Per tant, en certa manera, aquest pla de mesures el que fa és ajudar, intentar consolidar aquests brots verds, aquests camins cap a la reactivació i cap a la normalització econòmica que ja comencem a detectar. Com ja hem dit, contractar persones, que la gent es faci empresari autònom i, en definitivament, que les empreses millorin la seva competitivitat tant en projectes d'internacionalització com en projectes de TIC, de tecnologies de la informació i la comunicació. En aquest dictamen també hem recollit, hem incorporat aquelles aportacions dels diferents grups, en especial la CUP, que ens va fer una aportació molt concreta, la qual s'ha recollit en el punt 3.2.6 al dictamen de competitivitat, en el punt 3.1.2.8 en el dictamen sobre els aturats i en el punt 3.2.6 en el dictamen sobre els autònoms, la qual feia específicament esment de la necessitat de que les empreses i els autònoms que participin en aquestes subvencions o que siguin susceptibles de rebre aquestes subvencions no estiguin sancionades específicament per temes socials, laborals anteriorment. Això s'ha modificat tant el text del dictamen com els específics annexos on s'ha incorporat una casella en la qual l'empresa ha de declarar que això sigui així. A la vegada també m'agradaria anotar unes petites correccions que hem detectat en l'últim moment, que menciono perquè consti l'acte, senyor secretari, i que també perquè els membres del ple siguin conscients, senzillament són una errada en quant a l'annex del dictamen de competitivitat del punt 3.1.1, l'annex primer, on l'annex 2, de fet, l'annex 2, que és l'imprès d'això, és el títol de l'annex, hauria de dir, si no és el seu cas, sol·licitud de subvenció, programa de subvencions per a la millora de la competitivitat de les empreses, i no d'autònom, és senzillament un copy-pega del que s'ha passat d'aquest tema. També en el cas del dictamen dels aturats, recollint l'observació de la intervenció, del punt, el dictamen 3.1.3, el dictamen 3.1.3 a la pàgina 9, no està numerat, però és la pàgina 9, la pàgina anterior a l'imprès, s'hauria d'eliminar la línia que diu a l'annex 1, quan es demana la documentació a presentar per la sol·licitud de la subvenció, s'hauria d'eliminar el penúltim punt que diu document d'empadronament del treballador, el qual va ser subjecte d'una observació per part de la intervenció. Jo crec que els detalls de les mesures jo crec que són abastament conegudes. Es tracta d'aquests ajuts que empreses que contractin aturats. Això, pel volum que estem gestionant, creiem que podran arribar a unes de 20 a 40 empreses que rebin aquests ajuts. En quant a la competitivitat, pensem que ens movem entre de l'ordre de 10-24 empreses que reben les subvencions aquestes per als estudis d'internacionalització i de tecnologies de la informació, i en quant a autònoms estem pensant que l'impacte d'aquestes mesures pot ser al voltant d'uns 20 autònoms que rebin aquest tipus d'ajudes. Si necessiten qualsevol informació, evidentment qualsevol detall, a la seva disposició. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Triapé, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Primer de tot, sobre el discurs de presentació d'aquests dictàmens, dir-li que no baixin la guàrdia pels resultats aquests de resultats econòmics. Els resultats macroeconòmics tenen moltes lectures, sempre. Podem dir menys atur, però podem dir sous més baixos, més temporalitat i més precarietat. Podem parlar de més autònoms, però també podem estar parlant de gent que, davant la desesperació de no trobar feina, intenta crear una empresa i no sempre, vull dir, surt bé, no? En tot cas, valorem molt positivament que s'hagin afegit les nostres propostes de vetllar perquè les empreses que no respectin els drets laborals, sobretot, no puguin accedir a aquest tipus d'ajudes. I també, com bé ha dit el regidor, és un petit pas, és un pas positiu, però creiem que per la reactivació econòmica, per treballar en aquest objectiu, calen accions transversals, accions de municipi, accions de consistori i accions de moltes àrees, i a més amb un projecte i amb un objectiu a llarg termini. Vull dir, que és potser una mica el que hem trobat a falta en aquestes àrees. En tot cas, la nostra aprovació dels tres punts, la votació dels tres punts serà positiva, ja que considerem que és un bon programa per fer un primer pas en una bona direcció.
Gràcies, senyor Driapet. Més intervencions dels grups? Senyor Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor Forç. Bé, nosaltres en aquest punt, encara que és cert que hi ha hagut un període, doncs, un període de consulta amb els grups polítics, nosaltres de fet no va arribar a fer cap aportació inicialment, però sí que ens reservarem ara i per això ens abstindrem, no perquè estem en contra d'aquests tres punts, que de fet nosaltres ja vam donar suport a la disposició pressupostària que ja va passar en plens anteriors. Doncs ens abstindrem per estudiar-lo millor i perquè ja d'una primera lectura doncs, tenim alguns dubtes i voldríem fer potser alguna aportació a posteriori durant el període d'exposició pública. Una de les coses que de fet volíem preguntar i que de fet vostè ja ha anunciat és aquesta modificació al respecte de del requeriment d'estar empadronat al municipi i que havia sigut, no, objecte d'una doncs, objecció per part de la intervenció o de secretaria. I aquesta doncs, era un dubte que teníem doncs, perquè sí que es va comentar a la comissió informativa doncs que encara que existeixi aquesta objecció, el dictamen es podria portar a ple i aprovar tal com era i que evidentment doncs, la responsabilitat d'això recaïa en els que havien votat favorablement al ple sobre aquest dictamen. Entenc que s'ho han repensat i que aquest requeriment d'empadronament ho han retirat dels plecs o de les bases d'aquestes. I per tant, bueno, no sé, això ja estaria resolt. No obstant, nosaltres ens reservem el dret, no, amb l'extensió de poder presentar alguna al·legació més. Gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Evidentment, el grup socialista recolzarà aquests dictàmens per dues qüestions molt clares. Primera, perquè s'han acceptat les consideracions per millorar aquestes aprovacions, aquestes normatives dels tres punts, i segona, que encara no ho hagi recordat el regidor, doncs recordem que això és fill d'un pacte de pressupostos en el seu moment que ha pogut tirar endavant aquestes bosses de promoció econòmica i per tant evidentment ens sentim també copartíceps de que es pugui tirar endavant aquestes mesures i per tant en sortir beneficiat tothom. Sigui com la CUP, hem trobat a faltar algun tipus de termini que ens indiqui quan fer les valoracions, quan poder establir uns tempos amb els quals podem veure si aquestes mesures que es prenen són indicades o no, o si s'han de reconsiderar o d'alguna manera les hem de revaluar. Ara el temps de final de legislatura és el que és i considerem que ja cada vegada estaria molt millor anar marcant uns terminis molt concrets per veure el fruit de les accions que es tenen endavant. Per tant, agrairíem que hi pensés la regidoria en aquests terminis i si cal que ens veiem per valorar quines són la rendibilitat d'aquestes propostes, doncs ho parléssim. Gràcies.
Gràcies, senyor Carvicente. Senyor Mas.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Respecte al punt que apuntava el senyor Vicente, evidentment té tota la raó que bé, això és fruit d'una negociació de pressupostos en la qual es va apostar per una partida que permetés aquestes activitats, tota la raó del món, i també, evidentment, oberts a establir en un període, en certa manera, prudent, intentar mesurar, entendre i aprendre de l'impacte d'aquestes mesures, que no podrà ser, evidentment, abans de que s'acabi el programa a finals d'any. Per tant, segurament el primer trimestre l'any que ve sí que podem pensar, estudiar, mirar quin tipus de mesures o quin tipus d'impacte està tenint aquest tipus de mesures, que evidentment esperem que sigui positiu. Respecte al comentari de la CUP, senyor Pet, nosaltres no baixem la guàrdia, vull dir, tampoc no voldria posar medalles ni al servei, diguéssim, d'iniciatives econòmiques, ni d'aquest govern ni de governs anteriors. El fet de que Sitges per sort, evidentment no és una actuació, no és un efecte només de l'Ajuntament, només de l'activitat municipal, sinó evidentment és un impacte de la dinàmica d'aquest municipi i de totes les seves empreses, de tots els seus comerciants, de tots els seus treballadors. El fet de que a Sitges hi hagi un atur la meitat de la resta de Catalunya, evidentment no és fruit només d'una actuació municipal, però evidentment l'actuació que s'està fent ara i en els anteriors governs, a nivell 10, en quant a promoció econòmica i ocupació, jo penso que ha estat positiva. En qualsevol cas, el convido en qualsevol moment a vostè i a qualsevol de la seva formació política que vinguin a nivell 10 i els hi farem una mica l'explicació molt detallada que a vegades potser falta del funcionament habitual del servei de nivell 10 en quant als aturats, en quant a la borsa de treball, en quant als autònoms. S'està fent aquest programa de municipi cooperatiu que esperem que en poc temps tingui uns resultats bastant positius, i tot el tema d'empreses. Hem parlat abans del tema de la finestreta única, també en alguns casos, i potser aquí va bé comentar-ho, la promoció que s'està fent, per exemple, i aprofito ara per dir-ho, pel dijous 3 de juliol, com la Shopping Night, una gran celebració de tot el comerç del municipi. Per tant, ja ho diu bé, no hem de baixar la guàrdia, estic d'acord, però no l'estem baixant. Tenim, jo crec, bons professionals a càrrec d'aquest tema i estan dia a dia lluitant amb aquests punts. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Alguna intervenció més? Senyor Pet, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. No ens qüestionem la feina de les talles de la casa, molt menys del nivell 10, però sí que ens qüestionem que les raons de la baixada de l'atur siguin només per les accions de que pugui fer el govern, etc. Vull dir, entenem que molta gent de Sitges que es troba en situació d'atur acaba marxant a viure i sense entrar en altres pobles. I és una realitat que coneixem tots i podem veure el dia a dia. És a dir, i també que molta gent que treballa a Sitges treballa fora. O sigui, la gent que viu a Sitges treballa fora de Sitges. No? Vull dir, si les tasques en molts aspectes moltes vegades s'han fet bé, però la realitat no és tan òptima. Volíem deixar això clar.
I 42 minuts del matí. Hem pogut escoltar aquest primer debat que va generar aquesta qüestió sobre les subvencions a autònoms, empreses que contractin aturats i també empreses que s'internacionalitzin. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim pel següent dels punts que es portava a aprovació. Era la retirada del plafó ceràmic de César González Ruano de la via pública, arran de la publicació de l'assaig del llibre El marquès i la esvàstica, que es va presentar, de fet, fa uns pocs dies a Sitges. Entrevistàvem a Plàcid García Planas, un dels seus coautors. Doncs bé, s'ha generat un debat al voltant de la figura de l'escriptor, al qual no se li neguen les seves qualitats o virtuts artístiques a l'hora d'escriure, però tot plegat darrere del que la regidora de Cultura, Mireia Rossell, va definir com a vida fosca. És a dir, doncs tota la història fosca, truculenta gairebé, del tràfic de salconduïts als jueus que eren enganyats per González Ruano i van acabar molts d'ells en camps de concentració dels nazis. Aquest fet ha motivat doncs que finalment l'Ajuntament decidís retirar de la via pública aquella placa que està situada als jardins del costat del Xiringuito,
el passeig.
Doncs, perquè doncs una persona que hagi tingut un comportament vital com el que va desenvolupar González Ruano, doncs no es mereix un record en un espai públic de la població. Adrià Pet, de la CUP, va aplaudir aquesta decisió. Ricard Vicente va preguntar quin seria el destí final de la placa i la regidora va explicar que la destrucció. Escoltem doncs aquest breu punt al voltant de la retirada del plafó ceràmic de César González Ruano.
Bé, com és sabut, el periodista i escriptor César González Ruano gaudeix des dels anys 70 d'un plafó ceràmic ubicat per l'Ajuntament de Sitges al Passeig de la Ribera, en homenatge a la seva persona, a l'estada que va fer aquí i sobretot per la seva trajectòria literària vinculada a Sitges en la seva obra Huésped al mar. Tot i que ja eren conegudes les sospites i opinions de la seva vida tèrbola com a persona, és en el llibre El marquès i l'esvàstica de l'escriptora Rosa Sala i el periodista García Plana que demostren de forma documentada la realitat d'aquesta persona, fet que també ha generat un estat d'opinió generalitzada en diferents mitjans públics sobre no mereixer un plafó algú que ha portat una vida plena de barbaritats. Ruano va fer tràfic de salconductes estafant jueus que anaven directament als camps de concentració on l'únic que els esperava era la mort. Ha estat autor de nombrosos articles antisemita i propagandístics del nazisme. Va recórrer pel continent apropiant-se d'un títol fals de marquès i va estar perseguit per diversos països deixant enrere estafes i deutes, essent condemnat finalment pel Tribunal de França a 20 anys de treballs forçats quan ja residia a Espanya. Amb una trajectòria humanitària d'aquestes característiques, proposo que l'Ajuntament de Sitges procedeixi a retirar aquest plafó, entenent que no és mereixedor d'un monument en un espai públic, lloc que ha de ser reservat únicament per qui prevalgui la seva exemplaritat de vida i no amb una persona amb punts foscos que hagin violat els drets humans com el que ara ens pertoca. Gràcies.
Gràcies. Torn de paraules pels grups. Senyor Triapet, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP aplaudim aquesta decisió de la retirada d'aquest plafó i votarem a favor, òbviament. Entenem que no fer res davant la inacció davant del feixisme dona ales a gent com la que vam poder veure aquesta setmana agredir a gent al metro de Barcelona, la gent que es dedica a aquesta fastigosa, no sé si dir-li moda, del pilla-pilla contra el col·lectiu homosexual, vull dir, un moviment feixista que està creixent desgraciadament a tota Europa, que creix als nostres carrers i que aquestes accions fan molt clares l'opinió del nostre consistori i l'opinió de la nostra ciutadania davant d'aquestes accions. La CUP sempre estarem enfront plantant cara al feixisme, tant al carrer com a les institucions. Per això donarem suport, perquè creiem que no es pot deixar ni un centímetre quadrat al racisme, al feixisme, a la xenofòbia i al sexisme. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Adrià Pet. Més intervencions als grups? Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, senyor alcalde. Evidentment, com ha quedat demostrat, que aquesta persona doncs, no mereix estar en cap plaça pública per cap tipus de reconeixement personal per la seva connivència amb el nazisme o fins i tot implicació amb el nazisme i a part per antisemita, evidentment, recolzem plenament la retirada d'aquesta placa. Només demanem què se'n farà d'aquesta placa, si es dipositarà en algun espai o si directament s'eliminarà, voldríem saber, però i és una qüestió secundària. Entenem que la decisió de prendre de treure'l de l'espai públic per les qüestions explicades és plenament lògic i comprensible i que toca.
Avui 48 minuts del matí, seguim fent repàs, en resum, de la sessió ordinària de ple municipal celebrat ahir a l'Ajuntament de Sitges, escoltant doncs, aquesta qüestió dedicada a retirar el plafó, la placa dedicada a César González Ruano després de les revelacions publicades sobre la vida de l'escriptor. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim amb la dos punts de recursos humans, l'aprovació de la modificació de determinats articles de l'acord de condicions de treball dels empleats municipals 2010-2015 i de l'acord de condicions de treball específiques de les policies locals i després el reconeixement extrajudicial de crèdit per fer front a les despeses endarrerides per assistència a dependències judicials per raó del servei dintre de l'acord de condicions específiques de la policia local. De fet, són dues modificacions que tenen a veure amb les condicions laborals dels policies locals. I a continuació es va aprovar la proposta de procés de participació a l'entorn de les inversions de pressupost 2015. Va ser, diguem, un dels punts fonamentals del ple d'ahir. Dèiem que va girar molt al voltant de la participació. El regidor de Participació Ciutadana, Pep Moliner, doncs es va mostrar molt satisfet per poder portar endavant aquest tema que s'ha estat treballant força els darrers mesos. Va posar en valor la predisposició de tots els grups a l'hora de donar suport a una mesura com aquesta. I aquest procés de participació, a més, s'ha regulat, s'ha reglamentat moltíssim, en el sentit que determinades inversions que s'han d'incloure en el pressupost de l'any vinent passaran per un procés de petició primer dels ciutadans. A partir d'aquí s'haurà de regular aquesta petició, doncs, quin sedàs passa, i finalment, doncs, a partir d'aquests sedassos podrà arribar en el ple i ser incorporat en el pressupost, si així els grups municipals, que són els que tenen en definitiva la darrera de les paraules, poden
considerar oportú.
Adrià Pet, de la CUP, va dir que s'han fet els passos cap a més participació i, per tant, doncs, va destacar la gran disposició que hi ha hagut per part dels diversos grups. Ricard Vicente, del PSC, només va, a part de felicitar-se pel fet, també va dir que el més important és que les normes siguin clares, per, doncs, evitar que es generin frustracions i problemes a l'hora de que el ciutadà, doncs, demani determinada actuació i aquesta no es porti a terme, malgrat, doncs, que el ciutadà tingui tot el dret d'entendre que és una actuació important. I per últim, l'alcalde Miquel Forns, doncs, va destacar això, que per primera vegada s'obre de manera bastant clara un procés de participació ciutadana directa de cara a l'any que ve. Es va parlar molt ahir del concepte de democràcia directa enfront del concepte de democràcia participativa, que és el que de fet estem desenvolupant en el sistema polític actual. Democràcia directa, doncs, bàsicament és això, és que directament la petició del ciutadà pugui ser tinguda en compte, malgrat que no és la petició del ciutadà la que passa, sinó que després ha de passar, òbviament, per als sedassos que corresponents. Però en qualsevol cas és un pas important el que s'obre a partir d'això, que determinades inversions es puguin proposar a partir de peticions de individuals o d'entitats, i que aquestes, doncs, a partir de, doncs, primer audiències públiques i després de debats interns del govern i també del ple municipal, doncs, puguin ser incorporats en el pressupost municipal. Escoltem aquest punt que feia de ponent el regidor de participació, Pep Moliner.
Per mi és un honor presentar portar aquest ple, aquest dictamen avui a aprovació, ja que posem com a ple i com a institució en valor la democràcia participativa, no? I ens acostem un xic més a la democràcia directa que tant es reclama de les institucions a dia d'avui, no? De fet, en el pla de mandat d'aquest govern municipal del 2011 a 2015 d'aquesta legislatura ja recollia aquesta intenció de promoure la participació dels ciutadans i les ciutadanes, la transparència i el rigor en la gestió d'aquest Ajuntament. Concretament, a la pàgina 6 del pla de mandat apostàvem en ferm per governar a través de la participació de la gent, sent conscients de l'actual desprestigi de la política i de l'estesa manca de credibilitat de les institucions. Això concretament està entre cometes perquè està escrit en el pla de mandat. Per tant, ja intuíem que aquests models de participació i el model de la política s'havia d'anar renovant amb noves propostes, no? Per tant, acostar les finances municipals, que també ho recollíem a la pàgina 24 del pla de mandat, a les finances municipals, acostar les finances municipals a la ciutadania amb criteris de transparència i participació, doncs ja era un dels pilars fonamentals d'aquest govern municipal. Per tant, després de posar en valor el pla de mandat, que cal anar-lo recordant perquè vol dir que ja fèiem una lectura i ens avançàvem en els temps, agrair l'interès i l'actitud de tots els grups municipals, també el lideratge i la perseverança amb aquesta qüestió del propi alcalde, perquè avui aquest dictamen sigui una realitat. És un dictamen, com us deia, és un dictamen que fa un cert respecte, és a dir, això a l'Ajuntament de Sitges mai ho hem fet, i hi ha altres ajuntaments del país que s'han atrevit a posar en valor els pressupostos a través de la participació de la ciutadania. De fet, ens hem informat d'exemples d'altres municipis i realment és un pas endavant en favor de la participació i que cal posar en valor. I repeteixo, cal posar en valor la predisposició de tots els grups municipals, que almenys els que han vingut a les reunions i a les juntes de portaveu extraordinàries on s'ha tractat aquest tema. Com deia, bé, us explicaré la proposta, però bueno, teniu el dictamen, eh? És una proposta de procés de participació que s'anirà acabant de quallar amb, amb percentatges, etc, etc, de cara al setembre. Però bueno, els objectius que treballa és, com deia, integrar la participació ciutadana al funcionament ordinari d'aquest consistori i del pressupost municipal, augmentar, per tant, les propostes de qualitat de la ciutadania, acostar la ciutadania a la presa de decisions i ampliar, per tant, el recull de les opinions dels ciutadans i les seves propostes en el dia a dia d'aquest Ajuntament. Hi haurà un disseny, bueno, hi ha un disseny inicial, un disseny pactat amb tots els grups, amb com anirà la recollida de propostes, l'anàlisi de les propostes que recollirà, la divulgació, per tant, en joc també entrarà el Departament de Comunicació, després la valoració tècnica de les propostes, bueno, i com treballarà aquesta comissió. Bueno, us podria explicar i aprofundir moltes més coses, teniu el dictamen, però el fi a la cap és això, eh? Doncs aquest consistori, aquest grup municipal, doncs posarà en valor encara més la participació ciutadana a través d'un dels pilars bàsics, que és els pressupostos participatius, i donarà la veu al ciutadà perquè pugui decidir doncs aquelles inversions, sobretot en el capítol d'inversions, doncs que siguin de major interès per ells. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Torn de paraules pels grups. Senyor Triapet, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP valorem molt positivament aquest pas que hem fet una mica entre tots. Vull dir, en tot cas, nosaltres considerem que la democràcia és una cosa viva, una cosa que no es pot estancar. Estancar-la és matar-la. Hem d'anar fent passos progressius, cada vegada a processos més participatius, processos més democràtics, més transparents i més oberts. No podem estar més d'acord amb aquesta proposta perquè, de fet, quan es va presentar el dictamen per encetar-ho, anava una moció de la CUP en la mateixa direcció. En aquell moment van criticar les formes, però vam estar molt d'acord amb els continguts i seguim amb la mateixa línia. Òbviament, queden molts temes encara per tractar de com es farà aquest procés, per exemple, el percentatge que es destinarà a presentar el pressupost, etc. Però fins ara hem de dir que el que ens hem trobat a les reunions és una gran disposició dels seus participants per treballar en aquesta línia i esperem que sigui així. I esperem que sigui un procés que encetem entre tots, que no vagi cap a cap interès partidista i sobretot que sigui un procés que sigui l'inici de que any rere any aquesta partida cap a processos participatius sigui cada vegada més àmplia, cada vegada més valenta i puguem estar orgullosos d'estar en un petit llistat de pobles que fan aquesta aposta. Parlem del Figaró, parlem de Terrassa, parlem de pobles importants que estan treballant això, que saben que és molt dur, però que any rere any han seguit apostant per això i, de fet, encetar-ho és ja no deixar-ho. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Pet. Més intervencions dels grups? Senyor Ricard Vicente.
Tan sols remarcar que des del grup socialista doncs, hem participat activament en aquest plantejament de participació i, per tant, tirar-ho endavant, però com tots els processos de participació cal tenir molta cura i segur que n'han de tenir cura des del govern per tal que tothom sigui molt conscient del que comporta i tothom tingui molt clar fins on es pot arribar i fins on es pot decidir i quins són els punts transparents a treballar i quines són les inversions que es poden fer i marcar molt bé fins a on, perquè després la gent no malinterpreti algunes decisions que es prenen o cregui una altra cosa. Com tots els processos participatius, des del principi han de quedar molt clar les normes, com tots els processos participatius i de tota mena. I per tant, ja que comencem amb aquest plantejament, que des d'aquest grup ho considerem molt raonable i molt bo, comencem a treballar i deixem les coses molt clares, no només entre els grups polítics que ja estem treballant, sinó també cap als ciutadans, perquè siguin plenament conscients de què estem posant sobre la taula. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Alguna intervenció més d'algun grup municipal? Doncs, si em permeten, unes breus paraules abans de passar a la votació. Més que res per la transcendència del que anem a aprovar ara, que és una cosa que aquest municipi no ha fet mai, que és que anem a obrir un procés de participació ciutadana directa en les inversions del pressupost de l'any que ve. Això què vol dir? Que els ciutadans i les ciutadanes de Sitges podran proposar inversions que es puguin fer a Sitges durant l'exercici 2015, podran opinar sobre elles, es farà un debat públic sobre aquestes inversions. Cada ciutadà a títol individual també podrà fer-ho, així com els col·lectius organitzats o legalment constituïts, diguem-li associacions de veïns, entitats, i finalment hi haurà un procés de participació amb votació popular, amb una consulta, on la ciutadania podrà expressar quines inversions es volen incloure en el pressupost de l'any que ve. Això ho farem a la tardor, després de l'estiu. Al setembre, com molt bé ha dit el regidor Ricard Vicente, quedarà determinat i recollint les propostes de tots els grups, perquè això s'ha treballat de forma consensuada políticament, quin és el full de ruta que seguirà i quines són les normes i les expectatives, precisament per no generar-ne més de les que són. Al setembre també es determinarà quina partida econòmica, pressupostària estem parlant, quina quantitat exacta de diners són els que se sotmeten a debat públic en l'àmbit de les inversions. A partir d'aquí i a partir d'una audiència pública, ciutadans, com deia, a títol individual o organitzats en col·lectius o a través d'entitats, podran presentar les seves propostes. Aquestes propostes passaran per un barem tècnic, que òbviament haurà d'avaluar la seva viabilitat, l'haurà de quantificar econòmicament, etc, etc. I d'aquesta, diguem, tria, en quedaran un seguit de propostes, que aquestes són les que la ciutadania, a través de consulta, prioritzarà. I en funció de l'import que siguin, són les que s'inclouran en el pressupost. I òbviament també hi haurà una audiència pública de retorn al final de tot per decidir com ha quedat tot aquest procés. Serà la primera vegada que aquest municipi viurà aquesta experiència. Com ho ha dit el senyor Driapet, altres municipis doncs, han sigut capdavanters en aquesta implantació de sistemes de participació doncs, directament amb el pressupost. Bé, Sitges ho experimentarem per primera vegada aquesta tardor i esperem que tingui un bon resultat i òbviament farem una crida doncs, a tota la ciutadania perquè s'impliqui i s'impliqui de manera constructiva i seriosa perquè el resultat sigui un èxit. Això és el que avui estem aprovant, fruit del consens polític de tots els grups.
I gairebé 3 minuts del matí, oferint-los en resum de la sessió ordinària de ple municipal que es va celebrar ahir a l'Ajuntament de Sitges. Acabem d'escoltar doncs, tot aquest debat, tota aquesta qüestió referent a que part de les inversions al pressupost de l'any que ve doncs, podran comptar amb aquest procés participatiu, volíem dir, de la ciutadania. Més coses que ens va deixar en el ple d'aquest mes de juny, Joan?
Doncs el ple va continuar donant compte del reglament per determinar la condició d'habitatge desocupat amb caràcter permanent a l'efecte d'incentivar la seva incorporació al mercat de lloguer RECOAP, que ja ha estat aprovat definitivament per la comissió que doncs ho havia estat estudiant. Aquí la regidora Núria García del PSC va reclamar que es tirés endavant el més aviat millor doncs aquest projecte per reconèixer quins són els habitatges que poden estar subjectes a aquest lloguer. Elena Redondo va dir que en qualsevol cas primer hauria de tirar-se endavant el pla local d'habitatge concertat amb la Generalitat, però Núria García va demanar doncs, que encara que pugui ser en paral·lel, doncs, això tiri endavant per la necessitat social que hi ha de reconèixer quines són aquells habitatges que ja poden començar a utilitzar-se per tal de poder fer lloguer social. Inés Redondo també va comentar que en el moment que es desenvolupi els plans de la Plana i Santa Bàrbara queden 500 habitatges per fer, que molts d'ells podrien ser socials i per tant doncs aquí hi hauria una important bossa, però en qualsevol cas això estaríem parlant de mig i llarg termini. També es va donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local d'aprovació inicial de la modificació del Pla Especial Urbanístic de la Fundació Ave Maria, bàsicament perquè la Fundació ampliar instal·lacions. Està ocupant ja la Fundació gairebé el màxim del sostre que té concedit, però com hi hauria l'opció per fer una ampliació, s'ha de fer un canvi normatiu en el pla urbanístic del solar que ocupa per tal de que pugui procedir a fer aquesta instal·lació i d'aquesta manera doncs, poder acollir més més interns per la seva funció social. També es va donar compte de la finalització del termini d'informació pública del pla de reparcel·lació del pla de la Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda. Es va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sitges a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2014 i les mesures a adoptar. Aquí també va haver una mica d'estira i arronsa al voltant de les mesures i de si realment la mobilitat de Sitges és sostenible o no. Es va aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament de terminals homologats dels sistemes de comunicació de la xarxa Rescat, és a dir, que la policia local de Sitges passarà a tenir terminals digitals en consonància amb la resta de cossos, bàsicament de seguretat, Mossos d'Esquadra, bombers, etc. Doncs els terminals que utilitzarà la policia local seran també d'aquesta mateixa xarxa que fa servir la Generalitat de Catalunya. I per últim es va donar compte d'un decret d'alcaldia. I a continuació, ja acabat el torn dels dictàmens, arribem a l'apartat de les mocions. Les dues primeres mocions, la primera presentada per al PSC i la segona per la CUP, parlaven gairebé del mateix. El PSC parlava a favor d'una consulta per determinar la successió del cap de l'Estat i la CUP donava un pas més enllà i expressava la voluntat d'abolir la monarquia borbònica i la sobirania nacional. De fet, els dos punts els hem muntat encadenats perquè van un a continuació de l'altre, i en aquests dos punts doncs es mostra el posicionament dels grups polítics municipals de Sitges al voltant doncs de la successió del cap de l'Estat que hem viscut en el darrer mes. De fet, Ricard Vicente, a l'inici de la seva moció, ho sentiran, diu: "Hi arribem tard". Per què? Doncs perquè la moció s'ha presentat per demanar un referèndum per això, per veure si la gent està d'acord o no en què es continuï amb la institució monàrquica, quan doncs el procés de successió ha estat gairebé tan automàtic que no dona temps ni de celebrar cap referèndum ni de preguntar res. Però en qualsevol cas, el PSC ha volgut de deixar sobre la taula la necessitat de que es decideixi de manera democràtica doncs quina ha de ser la forma d'Estat en un moment en el qual doncs la Constitució està superada, segons entén el PSC o els membres del PSC local, i per tant doncs que caldria preguntar a la gent sense imposar, va dir Ricard Vicente, ni una opció ni l'altra, perquè va dir el portaveu del grup municipal socialista que poden haver sensibilitats diferents en la seva formació i també en les altres. Ho plantejava, per tant, doncs, com a idea, perquè com el procés de successió ja s'ha obert i s'ha tancat, doncs no tenia efectes pràctics, però com a mínim per fomentar aquest tipus de debat. La CUP s'hi va afegir, malgrat que en tenia Adrià Pet que cal donar un pas més. També s'hi van afegir alguns dels membres del govern, bàsicament els de Convergència i Unió, mentre que les dues formacions locals que donen suport al govern, Sitges Grup Independent i Nou Horitzó, es van abstenir en entendre que era el cap de l'Estat és una atribució que supera, òbviament, les competències locals. El Partit Popular hi va votar en contra. En principi, Jorge Carretero no anava a intervenir en aquest punt, però finalment Ricard Vicente, diguem, el va punxar lo suficient com perquè Jorge Carretero digués: "Bueno, vol que li digui?" Doncs sí, ja li diré. I aleshores va mostrar-se contrari a que hi hagués cap forma de successió perquè les lleis ja contemplen doncs tal i com s'ha fet. Per tant, doncs, aquest és el primer dels debats. A continuació n'hi va haver un de segon, amb el pas més enllà que proposava la CUP, i és per expressar, per declarar Sitges municipi antimonàrquic, és a dir, per expressar la voluntat d'abolir la monarquia borbònica i per la sobirania nacional. Entén que Adrià Pet que Sitges ha de quedar moralment exclòs d'aquest procés de successió, i aleshores es va fer referència a la manca del quadre, dient que avui en aquest saló de plens es respira millor. Va dir allò una frase d'aquelles per quedar. Com comentem, per una banda el PSC doncs es va abstenir perquè entenia que doncs ja amb la moció anterior ja s'expressava, es donava la possibilitat de afegir-se o no en aquesta situació, mentre que el govern doncs es va mostrar contrari, igualment que el Partit Popular, tots els membres del govern, perquè entenien que hi ha un condicional legal que impedeix doncs, reclamar determinades coses. I, per exemple, aquí va sortir una altra vegada l'obligació legal que hi ha que el retrat del rei estigui en el saló de plens, tal i com marca la legislació vigent. Val a dir, i fem només un apunt, després un membre del públic que entenem que és d'Esquerra Republicana, el senyor Joan Lluís Pineda, en el final del ple també va presentar en el punt de presentació de les preguntes, a part de parlar de la dificultat de comunicacions nocturnes amb el poble de Garraf, que és on ell viu, també va expressar el seu rebuig a la postura del PSC al voltant de demanar la consulta per determinar la successió del cap de l'Estat, és a dir, de la moció que havia presentat el PSC, i però en paral·lel que els diputats del PSC i els parlamentaris del PSC hagin facilitat doncs aquesta successió sense gairebé immutar-se. No va haver resposta en aquesta acotació que feia, com dèiem, al final del ple, en el torn de preguntes ja del públic al senyor Joan Lluís Pineda. Per tant, escoltarem ara, de manera ordenada, per una banda, primer, la moció del PSC demanant una consulta per determinar la successió al cap de l'Estat, i a continuació la moció del grup municipal de la CUP demanant la declaració de Sitges com a municipi antimonàrquic.
El primer que hauran vist és que arribem tard, evidentment la successió a la corona està feta, però no volíem deixar l'oportunitat de quan ha arribat el moment de que poguéssim parlar d'aquest tema i poguéssim portar al ple per tal de que es poguessin fer les consideracions i les declaracions de cada grup municipal digués el que creies. Aquesta moció també ens arriba dels companys d'Iniciativa per Catalunya Verds d'aquí Sitges, que no tenen representació aquí al consistori, i hem arribat al pacte de voler portar sobre la taula del consistori doncs un plantejament de dir com s'han fet les coses en la successió del cap de l'Estat. Evidentment, considerem des del grup municipal socialista que de totes cal una reforma sí o sí de la Constitució. Evidentment, no es pot continuar d'aquesta manera, perquè és evident que el carrer està parlant d'una manera i els polítics tots cal incloure's. Crec que s'equivocaria qualsevol partit que no s'inclogués. No estem, i m'incloc, no estem a l'alçada de les circumstàncies. I per tant, pensem que aquest debat s'havia de portar sobre la taula. La gent no pot entendre que una Constitució sigui intocable per algunes coses i no es pugui moure ni un dit, i per algunes altres en molt pocs dies es pugui fer un canvi per assumir l'abdicació del rei. I per tant, consideràvem que com a mínim havíem de portar aquest debat sobre la taula, que crec que és molt clar i molt nítid, i passaria als que són els punts de l'aprovació de la moció. El que proposàvem els diferents grups del plenari municipal és que l'Ajuntament de Sitges es reafirmi la consulta com a mecanisme més idoni per determinar la voluntat del poble. Demanaríem una consulta, haver demanat una consulta, per a veure si aquest era el model que havíem de continuar tenint o no. Tampoc donem per fet res si aquest és el model que havíem de continuar tenint o no. Per tant, entenc que un referèndum seria la manera més democràtica, més lògica i segurament la millor manera per decidir-ho. En segon punt, l'Ajuntament de Sitges demana que sigui la ciutadania qui es pronunciï sobre la continuïtat de la institució monàrquica o a favor de la República com a fórmula més democràtica per establir qui ha de ser el futur cap de l'Estat, el que els comentava ara fa uns moments. I en tercer punt, que aquest acord es comuniqui als presidents del Congrés i del Senat. Evidentment, som molt conscients de quina és la realitat i de quina pot ser la sortida d'aquesta moció, però com deia al principi, no volíem deixar l'oportunitat de, havent succeït una cosa històrica, que almenys no hi hagin pronunciaments a nivell local que crec que també ens acaben afectant a tots. Per tant, volíem portar-ho això sobre la taula i que els grups es poguessin pronunciar.
Moltes gràcies, senyor Carvicente. Sobre el torn pels grups, senyor Adrià Pet té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, donarem suport a aquesta moció, tot i que, com heu dit, arriba tard perquè els dos partits majoritaris, entre un d'ells, el que forma part del PSC, que és el que presenta aquesta moció, ho ha bloquejat, vull dir, han negat qualsevol possibilitat de que hi hagi un referèndum per la República o la monarquia. També s'hagués agradat veure la gent del PSC aquí a Sitges participar de les mobilitzacions que va haver-hi per demanar aquest referèndum, o en tot cas també algunes per demanar la República. Creiem que és de justícia, creiem que és un deure democràtic exigir aquest referèndum, entenem que partint d'una transició que es va tancar en fals i que tots els problemes segueixen sortint i que la posició està sent la mateixa, evitar la discussió, mantenir les amenaces. Creiem que en 30 anys, necessàriament, en molts aspectes no s'ha avançat gaire. Celebrem que els companys del PSC d'aquí Sitges plantegin aquest debat i ens agradaria que també el plantegessin dins del seu propi partit, perquè és part dels responsables d'aquesta situació, sigui la que és. Bé, moltes gràcies.
Gràcies, senyor Driapet. Més intervencions als grups municipals? Senyor Pep Moliner, té la paraula.
Bé, nosaltres anunciar que votarem com a Convergència i Unió favorablement a la moció. El nostre model, doncs, és més el model suís que el model espanyol, pel que fa referència al tema de consultes i referèndums. Crec que la ciutadania ens està exigint anar cap aquí, cap a la democràcia més participativa, i per tant valorem el pas endavant del PSC, encara que sigui a nivell local, com també entenc que és a nivell local la posició de Convergència i Unió, doncs a favor d'aquesta moció. Moltes gràcies.
Gràcies. Més intervencions dels grups? Senyora Vinyet Lluís, té la paraula.
Sí. Bé, nosaltres, com que el nostre grup és municipalista, seguirem la nostra línia i votarem abstenció. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més? No? Senyor Carvicente, sí, té la paraula.
Doncs agrair als companys de Convergència que recolzin aquesta moció, així com temes de la CUP. He dit bé, no? Convergència i Unió, perdó, Convergència i Unió. Delicat està tot, Convergència i Unió. I també de la CUP. I per tant, davant de la reflexió de la CUP, crec que he dit des del principi que hi havia una anàlisi crític davant, i per tant crec que som dels qui pensem aquest grup, que les coses fan de baix cap a dalt, i per tant hi ha moltes coses a treballar, moltes, i ningú se n'escapa, tampoc penso que la CUP, i per tant m'alegro que ho comparteixin. I res més, vull dir, crec que m'agradaria haver escoltat algun altre grup més a situar-se, perquè crec que és un tema important, però bé, escolteu, endavant.
Passem doncs a la votació. Sí? Ah, senyor Carretero. Ara.
Ja que m'invita el senyor Ricard Vicente.
Té la paraula.
I vull reafirmar unes paraules suyes. És que han llegat tarde. Però no tarde de dos setmanes ni un mes. Porque cuando se plantea hacer una modificación de una constitución que rige un país, no es cuestión de abrir un debate en un momento oportunista que ha sido pues la abdicación. Si realmente se quería abrir este debate se abre con mucho más tiempo por delante, porque lo que no es de recibo es plantear una situación en un momento de oportunidad. Pues no. Ahora, si ustedes, aparte de pronunciarse hoy aquí en el Pleno, sus partidos, pues continúan promoviendo esto, pues adelante. Nosotros, desde luego, no vamos a participar de este tipo de política de escaparate, que realmente es lo que están haciendo ustedes aquí. Porque está de moda pues no ser monárquico. Yo no digo, además, mi opinión personal cuenta poco, o sea, puedo perfectamente tener una opinión diferente a las personas, a otras personas que están aquí, pero lo cierto es que las cosas no se han hecho bien, ustedes han llegado tarde, lo he dicho bien, pero no dos semanas ni un mes, no. Si ustedes querían abrir este debate, o el que quiera abrir este debate, lo abre antes. Lo que pasa es que están centrados en otro debate, que también requiere una modificación de la Constitución. Ah, bueno. Lo que este debate, pues ustedes sí que lo llevan trabajando ya muchos años, pero el de ahora es una parte oportunista. Gracias. Nosotros evidentemente no vamos a apoyar esta moción. Gracias.
Gracias, señor Carretero. ¿Alguna intervención más?
Para alusiones.
Señor Ricardo Vicente, té la paraula.
No, molt seriosament, perquè penso, bromes a part, penso que és un tema prou important. Primera, ni monarquia, he deixat clar que era un referèndum i per tant és un plantejament per obrir una porta i no m'he definit cap a una banda o l'altra, sent molt conscient que la realitat és molt plural dins del meu partit, dins d'altres partits i dins de la ciutadania en general, malgrat que sí que sembla o no, que hi hagi pues, certs espais, certs col·lectius que es moguin en aquesta finalitat, i que trobo, evidentment, per la democràcia que tenim, doncs, molt correcte. Segona, ja el Partit Socialista fa molts anys que la balla amb el tema de la modificació de la Constitució, molts, ja fa, i no ha vingut ara pel rei, ja ve moltes coses, i una vegada rere l'altra no ens en sortim, és evident.
I tercera, és que a la part oportunista de l'abdicació del rei, jo almenys no en tenia ni idea de que el rei abdicaria fins fa, doncs, tres setmanes. Per tant, no podia haver fet un debat previ perquè no en tenia ni idea de que es produïa aquest fet. Per tant, ho he fet a la possibilitat que he tingut espai. No vaig. I, evidentment, ha arribat tard, com s'han encarregat algunes persones de que no hi hagi espai perquè s'arribi tard. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Carvicente. Senyor Carretero, té la paraula.
És evident que en algun dia el rei actual abdicaria. És ley de vida. Ustedes, lo que pasa que, bueno, ustedes están siendo oportunistas o no, bueno, no sé, porque claro, su partido, el PSOE, en fin de cuentas, que conforma el Parlamento y que es una representación importante de ciudadanos, y el Partido Popular también, pues mayoritariamente, porque entre los dos, si usted suma a los dos en el Congreso de Diputados, me parece que está muy claro lo que no iba a salir. No es si iba a salir esta reforma, o sea, no se me iba a trabajar o priorizar esta reforma en este sentido. Está clarísimo. Ustedes pues ahora quieren dar la nota de color porque están también su partido sumido en una crisis de identidad terrible entre el PSOE central y ustedes, y claro, pues ahora bueno, han querido dar esta nota de color aquí.
Senyor Carvicente, si vol contestar. No?
No.
Molt bé. Hi ha alguna intervenció més d'algun altre grup municipal sobre aquest assumpte? No? Ai, la moció, perdó. Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovada la moció per 14 vots a favor, 3 vots en contra i 4 abstencions.
Passem a la següent de les mocions, que és la que presenta el grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular de Sitges per expressar la voluntat d'abolir la monarquia borbònica i per la sobirania nacional. Per defensar la moció té la paraula el senyor Triàpet.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Bé, nosaltres plantegem un pas més en aquest debat sobre la monarquia i la república. Des de la CUP entenem que la monarquia espanyola va ser imposada il·legítimament per un dictador i refrendada sota el xantatge de l'exèrcit espanyol, un exèrcit franquista que mai va ser depurat. Per tant, entenem que en cap cas aquesta institució pot tenir cap legitimitat i molt menys democràtica. Més aviat l'entenem com una institució contrademocràtica. El cap de l'estat espanyol és un militar, ja que respon al rei al comandament suprem de les forces armades i té el deure i el de garantir la unitat de l'estat espanyol contra qualsevol moviment, per molt democràtic que sigui. Dins dels debats que hem tingut en aquest ple, dins de les votacions que hi ha tingut els partits respecte al dret de determinació, així ens donaria una raó per sentir-nos moralment exclosos de la monarquia espanyola. Però és que, a més, últimament, davant de la manca de democràcia en la successió del cap, ja que entenem que era inviable que hi hagués un referèndum, perquè es tracta d'una institució que això de referèndums ha fugit històricament, de fet, va haver de sortir per potes del país per culpa d'unes eleccions municipals, vull dir, això de les eleccions dels Borbons no acaba de casar gaire bé, però és que a més és una institució que no pot haver-hi control sobre el seu pressupost, que surt del pressupost general de l'Estat. És una institució que a més avui en dia està a la picota una mica pel tema de la corrupció dels membres de la família real. Entenem que no hi ha cap raó perquè aquest ajuntament hagi de rendir pleitesia a una institució com aquesta. Per tant, demanem només dos acords. Declarar la vila de Sitges moralment exclosa del domini de la monarquia espanyola i que retirin els símbols de la monarquia borbònica de les nostres institucions municipals. També dic que avui respirem una mica millor en aquest, tot i la calor, en aquest ple. I moltes gràcies.
Gràcies, senyor Triàpet. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Pep Moliner, té la paraula.
Bé, en aquesta moció, senyor Adrià, votarem que no, però deixem que li expliqui. Votarem que no perquè posarem en valor la moció presentada pels companys del PSC anteriorment. Per tant, posarem en valor el referèndum, posarem en valor preguntar a la ciutadania si volen monarquia o volen república. Tot i que moltes de les afirmacions que vostè ha explicat ara per emetre el seu posicionament i explicar la moció, algunes d'elles les podríem compartir. Per exemple, el tema del control pressupostari. Per exemple, les afirmacions en quant a casos
de corrupció doncs, que s'ha sotmès darrerament i que s'han conegut darrerament que afecta algun membre de la família reial. No? Per tant, bueno, amb algunes coses que vostè ha dit i d'un canvi de barems entorn la valoració que es fa de la democràcia estaríem d'acord, però bueno, deixi'ns com a Convergència i Unió que posem en valor el referèndum i per tant que sigui la gent que decideixi si vol monarquia, república o no vol ni monarquia ni república. Vull dir, hi ha altres models. Gràcies.
Gràcies. Un aclariment. Com que he vist que tots vostès aixecaven el cap i miraven a les parets del Saló de Plens buscant la fotografia del rei, en el moment que hem tractat aquesta moció, la fotografia del rei Joan Carles està retirada, perquè en aquest moment no és rei, i estem a l'espera que l'Estat ens enviï la pertinent fotografia del rei Felip VI. Per això no hi és en aquest moment el quadre. Ho dic perquè, com que s'està debatent això precisament i tothom ha aixecat el cap i ha vist només el clau a la paret, és per això, eh? És per això. Seguim amb el debat. Algún grup municipal més? Sí. El senyor Carretero té la paraula.
Sí, bueno, es cierto además, esto se comentó en la comisión informativa y es cierto pues que, bueno, pues por la razón que sea, no sé si está escondida por algún lado o no, o es que no ha llegado a tiempo del pleno, pero bueno, vamos a dar la confianza de que realmente es que no ha llegado a tiempo. Evidentemente no podemos compartir en absoluto. Yo sí que me cuesta respirar cuando leo la moción aquí, porque me da una cosa que es terrible, pero bueno. Pero bueno, después nos damos la mano y ya está. Evidentemente nuestros paradigmas son totalmente diferentes y no podemos compartir esta moción, por lo cual, como ya le comenté además después de la comisión informativa, no la votaremos a favor. Y como usted ya se podrá comprender y no hace falta que le dé más explicaciones. Muchas gracias.
Gràcies, senyor Carretero. Alguna intervenció més? Senyor Carrivicente.
Bé, el grup municipal socialista s'abstindrà per voler donar valor justament a la moció que dèiem anteriorment. Està molt bé fer broma, estem parlant del cap de l'Estat, però bé. Surten riures, per tant la gent d'alguna manera ho ha traslladat al carrer, aquesta sensació de posar el rei, de treure'l de qui entra, d'aquí, que això està al carrer. I per tant s'ha de poder debatre. Em retorno a la moció anterior, on crec que un referèndum ben treballat, ben plantejat al carrer seria la solució més raonable i més seriosa davant d'aquest tema. Per tant, ens abstindrem perquè moltes coses hi podríem estar d'acord en el sentit del tema del control pressupostari, del tema que és un militar, del tema que és fill successor d'un dictador. Però tot això, al marge de que l'any 78 hi va haver una Constitució en un determinat moment es va votar i per tant cal algun pas per tirar enrere aquell, si s'ha de tirar enrere aquell pacte pres, doncs creiem que ho hem de fer en referèndum ben fet amb tota la ciutadania. I per tant, el més seriós crec que seria cridar a una crida a referèndum. I evidentment no avançar els possibles resultats que algú es pot considerar cap a una banda i els altres cap a una altra, però fins que no fem la votació ben feta, doncs no podrem dir. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més d'algun grup? Senyor Adrià Pet té la paraula.
Bé, nosaltres presentem aquesta moció sobretot perquè sabem que no hi haurà un referèndum, per molt que es digués un posicionament. Per això creiem que és important que els municipis dels països catalans, municipis d'Euskal Herria i del resta de l'estat espanyol, es vagin posicionant respecte a això, i sobretot també els partits, perquè trobo a faltar el posicionament republicà de certs partits. És a dir, a mi que surti un dirigent dient que tenen ànima republicana però que votaran monarquia o certs aspectes, vull dir, no els acabem d'entendre. Aquest debat també va encarat a un debat ideològic que no està ben té la societat. És a dir, tots els partits, surten quatre, que potser es consideren més extremistes, que sí, es reconeixen com a republicans, potser un que sí que es reconeix com a monàrquic. Vull dir, tampoc ho sé, no sé, tampoc ho han arribat a dir del tot. Però aquest debat no existeix. Per això creiem que era important fer posicionaments directes. No demanar un referèndum que tots sabem, tots els partits d'aquí present sabem que no es farà. No es farà perquè la divisió de forces al Parlament és la que és i no es permetrà mai, el Tribunal Constitucional no permetrà mai que es faci, etc. Per això demanem un posicionament. Entenem que hi hagi qui encara confia potser en les institucions democràtiques de l'estat espanyol, però nosaltres ja fa molts anys que no. I llavors, per això d'aquest posicionament.
Ràdio Maricel, a cel obert.
pràcticament 11:45 del matí. Tota aquesta qüestió, com hem pogut escoltar a l'entorn del cap de l'Estat, a partir, com ens comentava en Joan, de les mocions presentades tant pel PSC i la CUP. I seguim amb l'apartat d'emocions.
I seguim amb l'apartat d'emocions, perquè encara en quedaven dues de la CUP. Una, que es va presentar al final en el torn d'urgència, que és, de fet, la CUP havia informat d'aquesta moció, però no apareixia en l'ordre del dia del ple. Era una moció que donava suport o instava al Parlament a la presentació d'aquesta llei contra la homofòbia. De fet, es va presentar pel torn d'urgència, tot i que alguns grups van discrepar sobre la necessitat de l'urgència en una moció com aquesta, bàsicament perquè el que es pretenia és la màxima celeritat a l'hora d'aprovar aquesta petició dels col·lectius homosexuals, transsexuals, bisexuals, i encara hi ha un altre terme que ara m'ha fugit del cap, però bé, els col·lectius LTGB, que és la denominació siglària d'aquests col·lectius. Bàsicament el que es demana és això, és més respecte per aquestes persones, la no discriminació per l'orientació sexual de les persones, i doncs els grups de l'Ajuntament es van afegir en aquesta moció que, com dèiem, presentava la CUP, exceptuant el Partit Popular, que Jorge Carretero va donar llibertat de vot atenent les diferents sensibilitats que pugui haver en el seu mateix partit en aquesta qüestió. Finalment, tots tres membres del grup municipal popular es van abstenir en aquest punt. I com dèiem, dintre ja encara de l'ordre del dia, la moció que presentava la CUP per la celebració d'assemblees municipals obertes. Va explicar Adrià Pet que, tot i que es pot semblar molt complicada, la fórmula és molt senzilla i de fet és molt similar al que proposava la CUP, el que s'estableix també per la participació ciutadana en el cas de l'elaboració d'inversions en el pressupost, i és que doncs s'articuli alguna fórmula, algun sistema a través de la qual, a través d'assemblees municipals, els ciutadans i les entitats puguin participar, puguin fer peticions perquè després doncs puguin ser tractades en el seu moment en els plens. El Pep Moliner va agrair a Adrià Pet doncs aquesta petició, que va dir que doncs era positiva, però que en aquest moment per l'Ajuntament no és assumible, per tot el que en ella comporta. De fet, aquí també Ricard Vicente va esmentar el perill de generar frustracions al portaveu del grup municipal socialista. En canvi, a Jorge Carretero, del Partit Popular, es va mostrar a favor, ja que entén que millora la dinàmica i la participació pública en els afers municipals, i també va demanar que en qualsevol cas això s'inclogués en el ROM d'aquí a uns mesos, perquè doncs aquesta participació hauria d'estar regulada pel reglament orgànic municipal. Adrià Pet va agrair doncs les paraules dels altres grups, que doncs li van mostrar opinions entre el rebuig i l'abstenció, tot i que a partir d'una valoració positiva, però Adrià Pet va acabar dient que en temes de participació ciutadana som addictes i per tant doncs sempre voldrem una miqueta més. I per tant doncs va voler mantenir la moció tal i com estava, tot i que alguns grups li van dir que si podia reformular alguna de les qüestions, alguna de les peticions, Adrià Pet va estimar-se més doncs mantenir la moció en la seva integritat. Com dèiem, per tant, aquesta moció en la qual es demana la celebració d'assemblees municipals obertes. Feia de ponent Adrià Pet.
Bé, aquesta moció és una moció que fa temps que la CUP tenia preparada, és una moció que anava molt lligat al nostre programa electoral i que hem cregut que era idoni presentar-la avui perquè ja era una possibilitat de sortir amb un ple realment amb una proposta de participació realment valenta. Nosaltres entenem, com ja hem dit abans, quan s'ha debatut la posició sobre la participació en els pressupostos, que la democràcia és una cosa que és viva i que cal que vagi creixent. Estancar-la suposa eliminar-la. Hi ha hagut molts avanços durant la història cap a una democràcia cada vegada major i creiem que mai podem aturar-nos. Per això fem una proposta que considerem que és senzilla, dintre de la seva dificultat, òbviament, però molt ambiciosa a nivell ideològic. Parlem de les assemblees municipals obertes. Demanem al consistori que s'atreveixi a fer aquestes assemblees. Són assemblees on estarien obertes a tota la població de Sitges, on es podrien presentar diferents propostes, i aquestes propostes, si s'aprovessin en les assemblees municipals, passarien per aprovació de la Junta de Govern, òbviament, prèvia, al ple municipal, on els partits municipals haurien d'explicar el per què les rebutgen i es passaria a votació. Vull dir, no demanem tampoc, no estem demanant que aquesta assemblea municipal tingui cap caràcter legislatiu de cap manera, ni cap tipus. L'únic que estem demanant és que se'ls escolti i aquelles propostes més valorades, que, o que tinguin el suport majoritari, puguin ser debatudes en un ple municipal. Per això proposem els següents acords. Instem al ple municipal la designació d'un defensor o defensora de la ciutadania de Sitges en un termini de 6 mesos des de l'aprovació d'aquesta moció. Nomenar president i moderador de l'Assemblea Municipal Oberta el regidor de Participació Ciutadana fins l'anomenament del defensor o defensora de la ciutadania de Sitges, moment en el qual assumirà aquestes funcions. Les funcions que haurà d'assumir en quant president i moderador serà la de secretari, en quant l'acte i moderació de l'acte. Que el ple municipal de setembre convoqui la primera assemblea municipal per al mes de desembre d'enguany, convocant la ciutadania per reunir-se i tractar diferents temes d'abast municipal i no personalista, i decidir sobre les propostes presentades per persones o entitats, tot fixant la data, el lloc i l'hora, així com encarregar la publicitat i la preparació i dotació dels mitjans necessaris per a l'organització al departament municipal corresponent. En aquest cas seria la regidoria de participació. Establir els següents punts de funcionament i d'organització de l'AMO. L'Assemblea Municipal Oberta, perdó. Les assemblees municipals obertes s'estructuraran entorn al debat sobre ponències que es presentaran prèviament. S'escriuran ponències amb propostes per votar sobre qualsevol tema municipal i no personalista, fins a 5 dies abans de la data fixada. Les ponències amb propostes no podran excedir de 2 dinar 4. Només acceptarà una ponència per persona o entitat a cada assemblea municipal oberta. La presidència tindrà competència per agrupar ponències sobre el mateix tema i per filtrar ponències que no s'ajustin a la temàtica municipal ni presentin propostes o siguin merament personalistes, tot justificant-ho i comunicant-ho a qui l'hagués presentat per tal que pugui esmenar-la si ho desitja. Les ponències propostes acceptades aniran a la web municipal per a coneixement de la ciutadania. L'Assemblea Municipal Oberta tindrà una durada màxima de 150 minuts i això fa que el temps s'hagi de repartir entre les diferents propostes, que serà un màxim de 10 minuts. Es donarà un temps per a la lectura o exposició de la ponència, un temps per a intervencions i finalment es votarà cada proposta. L'acte de l'AMO, confeccionada pel defensor de la ciutadania o el regidor de participació i el seu equip, es traslladarà al ple municipal. També es publicarà al BOE municipal. El ple municipal podrà tramitar com a correspongui les propostes aprovades a l'Assemblea Municipal Oberta per donar-li validesa legal. El defensor portarà el seguiment i control de l'aprovació o no per part del ple de les propostes acordades a l'Assemblea Municipal Oberta i de la seva execució real que correspongui. En el cas de propostes acordades a l'Assemblea Municipal Oberta que siguin rebutjades pel ple, el defensor de la ciutadania farà constar la publicació web, les votacions i les motivacions dels diferents grups municipals. Simplement acabar dient que aquesta proposta és molt semblant a propostes que s'estan duent a terme en altres municipis i, per exemple, des de fa no gaire temps al municipi de Vilanova de la Geltrú, i tenen molt d'èxit i molt d'èxit popular. I, a més, permeten apropar encara més a la ciutadania a les decisions que es tenen al ple. Les fa partícips d'aquestes. Gràcies.
Gràcies, senyor Driapet. Torn de paraules pels grups. Senyor Pep Moliner té la paraula.
Bé, gràcies, senyor alcalde. Senyor Adrià, agrair en nom del govern la moció, el to de la moció, les propostes constructives en tota la participació, però deixi'm dir-li que creiem que no és assumible la seva proposta en el seu conjunt. Vostè diu aquí i ens diu que posem en valor més la participació a través de les assemblees obertes, del defensor de la ciutadania, però bueno, aquest govern està fent coses a nivell de participació ciutadana i crec que molt importants. El debat d'aquest ajuntament, vostè ho sap i n'hem parlat moltes vegades, entorn la participació ciutadana és molt nou. És com el concepte, puguem dir, de polítiques de joventut, no? De fa 6 anys, això no existia. Ara hi ha un debat entorn la participació, parlem de processos participatius, parlem d'audiències públiques, aquest govern ha fet audiències públiques, seguirà fent audiències públiques, per tant dona la veu al ciutadà, també d'una forma assembleària, és a dir, envia preguntes al Servei de Participació Ciutadana, pot venir presencialment al ple, li pot dir preguntar el que vulgui l'alcalde, no hi ha filtres, els filtres són entorn dels temes, per tant, jo crec que això ja és una assemblea oberta, no? Ja és una audiència oberta. Avui hem parlat dels pressupostos participatius, és un pas endavant, i a més ho hem fet en consens amb vostès, que són un dels garants de la participació ciutadana, no? Perquè se'ls ha de reconèixer, vostès parlen de la democràcia directa, i per tant se'ls ha de reconèixer. No? Per nosaltres també és important la democràcia participativa, però li volem donar valor als òrgans ja establerts també democràticament, no? I en el nostre reglament orgànic municipal, com és el ple municipal, això també per nosaltres és una assemblea oberta. I també deixa'm li dir que l'estructura del Departament de Participació Ciutadana també és una estructura molt recent. Sí que l'anterior govern havia tingut una estructura de participació ciutadana, però jo crec que cal créixer, cal anar a consolidar-la. Cal que no ens equivoquem, perquè també la participació ciutadana crea moltes frustracions, i vostè ho sap, en molts municipis. S'han fet molts experiments, fòrums de participació, assemblees, etcètera, etcètera, i una cosa és que la gent vagi allà i digui quelcom, però l'important és que aquell quelcom que diu tingui un seguiment, hi hagi uns serveis que puguin treballar en totes les propostes que es diuen, i per tant se li pugui fer el seguiment adequat, perquè si no queda en un calaix. I a més això ho hem viscut i s'ha vist, no? Per tant, agrair-li a l'esforç per generar aquest debat, però entengui també la posició del govern municipal, eh? Creiem en la participació ciutadana, a més amb fets, no amb paraules. Vostès van un pas més enllà, però bueno, potser el temps ho dirà. Moltes gràcies.
Gràcies. Més intervencions? Cap més? Senyor Ricard Vicente, sí?
Sí, gràcies, senyor alcalde. Volíem també posar sobre la taula el tema de participació. De la mateixa manera, també amb la CUP s'ha treballat moltes vegades el tema de participació i moltes vegades ha vingut al ple el tema de la participació per la CUP, és cert. I el tema dels pressupostos participatius, crec que, com comentava el regidor, és una eina, esperem que sigui una bona eina de treball, però com ja he dit en l'anterior plantejament quan explicava l'anterior punt, estic convençut que el tema de la participació, com tantes coses, doncs necessita treballar-ho amb molta delicadesa i amb molta cura. Què vull dir amb això? Vull tancar alguna porta? No vull tancar cap porta, però no vull obrir-les totes de cop perquè després hi ha frustracions, que també és veritat. Per tant, un plantejament d'aquest tipus, nosaltres ens abstindrem. Què veiem amb aquest tipus? El primer que demanava més, primer, que els polítics fem de polítics i els tècnics de tècnics. De manera que els polítics decidim els criteris del que volem les coses, a quin plantejament, com ens imaginem la societat i com la volem transformar, si crear aquest projecte, i després els tècnics ja ho faran. El primer que volíem demanar és que la regidoria de participació, si havia d'assumir això, fes un projecte a través d'aquestes dades i veiés la viabilitat de poder fer això. Perquè això sembla poca cosa, i depèn del com es treballin aquesta mena de coses, després comporten més problemes que no pas solucions. Perquè no és fàcil fer un plantejament d'aquest tipus, i ho sabem, i la CUP és segurament la qui més ho sap, perquè alguna vegada ho ha intentat, ho ha proposat, ho ha treballat d'aquesta manera. Per tant, nosaltres creiem que si s'havia de fer calia un treball intern previ i veure quines eren les opcions i com ho havien de tirar endavant. Per tant, no és tancar cap porta, no és que ho veiem malament, no és així, però també és veritat que amb un plantejament d'aquest tipus així crec que no podem sortir al carrer i aplicar-la tal qual. I crec que cal fer un treball previ, tècnic, molt més clar. Amb la mateixa línia que hem fet amb els pressupostos, amb la mateixa línia, perquè creiem que és on es definirà clarament quin tipus d'accions, perquè, com dic, poden acabar comportant més tensions i més problemes que els que volem solucionar a través. Al marge que, evidentment, el món corre molt, la realitat és molt dinàmica, tot és molt plural, ara, evidentment, amb les xarxes, tot encara la gent té capacitat de participar d'una manera més immediata i més directa, i per tant crec que s'ha de fer una anàlisi perquè això sí que és una eina de veritat. Aquest és el plantejament que tenim des del grup municipal socialista.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor Forç. Bé, encara que estem a paradigmes diferents, jo ja l'havia comentat a la comissió informativa que ens agradava la moció, l'esperit de la moció. Això ho vaig comentar, li vaig comentar que li donaríem el suport i així ho farem perquè pensem que aquesta moció era una oportunitat per apropar més encara l'Ajuntament. Ho pensem, que l'esperit de la moció era aquest.
encara que sí que és veritat, i això jo també m'han comentat molt ràpidament, però sí que li vaig comentar que això perquè funcionés i perquè quedés pel futur, convindria que quedés recollit doncs, en el reglament orgànic municipal. No obstant, ja li anuncio, no?, que nosaltres votarem a favor de la moció. Però li vull fer aquests comentaris constructius perquè realment és un tema complex, que jo crec sincerament que recollir-lo en una 4 per les dues cares és complicat. Ho han intentat fer amb molt bona voluntat i està bé, però jo penso que n'hi ha casuístiques que potser aquí no queden recollides i que s'han de preveure. Estic d'acord que és un tema que s'hauria de fer un projecte i potser el Partit Socialista sí que s'afegiria a la moció si en comptes d'aquests acords es poguessin canviar per fer un projecte per incorporar això a les posteriors legislatures en un reglament orgànic municipal. Jo penso que podem que potser el Partit Socialista sí que no això, sí que lo trobaria, perquè de les seves paraules entenc que és això. Doncs, llavors, jo ja li dic que nosaltres la votarem a favor. Si vostè admet posar-lo això com un projecte per d'aquí a 6 mesos, intentar tenir un esborrany, alguna cosa, treballar-ho també en els serveis de secretaria municipal per intentar fer una cosa que quadrés dintre del reglament orgànic, jo crec que a més aquesta moció es podria aprovar avui pel bé a més del municipi de Sitges, perquè com he dit, que participi, que la gent pugui participar, que la gent pugui decidir en certa manera les actuacions i tota la política de més a prop, doncs és molt interessant i és una forma de trencar amb aquesta desafecció que ara mateix està patint doncs, totes les institucions municipals, estatals i autonòmiques. Així que aquesta és la invitació. Complirem la nostra paraula i li votarem a favor la moció en qualsevol dels casos. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Adrià Pet, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, la proposta, tal com està redactada, és per deixar clar que és factible fer-ho. Vull dir, es posen les formes de fer que s'estan utilitzant a molts pobles i es demostra que és factible. També entenc que la forma de treballar o l'estructura municipal és la que és, vull dir, és una decisió del govern i no entrarem en això. Sí que demanaria, per exemple, sobretot al senyor Moliner, que quan parlem de processos democràtics no parli de frustracions, perquè és un discurs que utilitzen contra altres processos que estan democràtics, que també estan en moviment. I bé, no volem canviar l'esperit de la moció, no volem canviar la moció, la mantindrem com està. Tot i així, veient que no s'aprovarà, seguirem treballant amb el regidor de participació, amb el govern i amb els altres partits de l'oposició per intentar avançar a la participació ciutadana. Vull dir, nosaltres, és veritat, sempre volem més. Vull dir, amb el tema de la participació ciutadana som addictes. Vull dir, si ens dones una miqueta, voldrem més i més i més. I és el nostre compromís. Vull dir, és el nostre compromís que sortia del programa electoral i és el nostre, un dels signes que volem que sigui signes d'identitat nostra. No sempre és fàcil, ho entenem i ho sabem. Però és el nostre compromís. Vull dir, sempre farem propostes i sempre voldrem més i tot ens semblarà poc. S'han fet passos importants i molt interessants i avui s'ha fet un pas molt, molt important amb el pressupost participatiu. Ja vam arribar ja quan es va proposar la proposta ja vam deixar molt clar que estava molt d'acord. I considerant que podia ser un pas que canviaria a partir d'ara la forma d'entendre el pressupost de la nostra vila. Perquè creiem que és un pas que un cop encetat serà molt difícil que qualsevol partit que governi ho pugui tirar enrere. Però és això, sempre, sempre voldrem més. I això els garanteixo. I moltes gràcies a tots.
I 49 minuts del matí, el debat que generà amb aquesta moció que va presentar en aquest cas la candidatura d'Unitat Popular de Sitges, la CUP, a l'entorn d'aquestes assemblees municipals obertes. Sí, entenem, Joan, que arribem ja a la part final.
A la part final, que és la dels precs i les preguntes. De fet, Va haver poques preguntes, bàsicament doncs, podríem destacar el Partit Popular, que Jorge Guerrero va preguntar per una senyal que hi ha a l'hora de Can Fals que prohibeix jugar a pilota. I que doncs bé, Lluís Mercès li va respondre que bàsicament va adreçada als infants, que els infants sí que poden jugar, va adreçada als adults que no juguin a pilota, perquè hi ha hagut queixes de veïns doncs, davant de partits que es veu que es feien allà,
partits improvisats,
allà a l'hora de Can Fals, oi? Contra doncs, les façanes, etc, etc, i ja hi ha pistes esportives. A partir d'aquí el debat va derivar també sobre l'estat de les pistes esportives. Es va queixar Jorge Guerrero de que sobretot les cistelles desapareixen, etc, etc. Doncs que en alguns casos les pistes públiques destinades a fer esport estan en un estat que no és el més correcte
per la seva utilització, evidentment.
I aquí l'alcalde va dir que les coses bàsiques es van reposant i es van mirant de fer un manteniment dintre de la mesura del possible. Això és el que va preguntar el Partit Popular. I a continuació doncs, hem deixat el bloc sencer perquè ens ha semblat prou interessant, perquè doncs, hi ha algunes de les preguntes al voltant doncs, de qüestions d'interès, per exemple el tema del passo de la via i que ara mateix no hi ha vigilància, però que hi ha en marxa un procés nou, un procediment nou per reestablir aquesta vigilància, tot i que no serà les 24 hores del dia, sinó que variarà, segons va explicar l'alcalde. I altres qüestions, hem pensat doncs, interessant fer un PAC i, per tant, doncs, donar senceres al torn de les preguntes que feia al final del ple el primer, el PREC, un PREC que escoltaran sobre la gent que hi havia més LIP repartint. Això ho feia la Núria García, regidora del Grup Municipal Socialista, i a continuació doncs, les preguntes que presentava el portaveu del PSC, Ricard Vicente. Escoltem.
Els hi demanem que facin complir l'ordenança de civisme pel que fa a sancionar a les persones que es passegen per Sitges sense roba. Fa ja unes setmanes que veiem a la plaça d'Indústria persones només amb slips fent propaganda d'un negoci gay. Li passarem unes fotos fetes aquest dissabte per la nit.
Suposo que l'ordenança no diu que es pugui sancionar per anar amb calçotets, L'ordenança no ho diu, La senyora Vinyalluís li explica.
Miri, nosaltres precisament des de policia hem estat parlant d'aquest tema perquè realment ens preocupa, però el que els hi haig de dir és que l'ordenança de civisme té moltes mancances i realment s'ha de fer una ordenança pràcticament nova. Per tant, el que ara farem és, d'aquestes ordenances últimes que en llocs de platja les tenen actualitzades, les demanarem, això és un compromís que avui hem agafat, i de partir d'allà revisarem i farem el que calgui per fer aquesta ordenança nova. Val?
D'acord, gràcies, perquè com poden veure amb les fotografies,
sí.
La veritat és que no...
Les tenim, maneres... Jo les tinc al WhatsApp també, gràcies.
I el tercer plec, en el ple del mes passat vam aprovar la moció presentada pel nostre grup en unanimitat demanant complir la normativa de l'ordenança de terrasses. Hem observat que encara hi ha terrasses que no tenen pintada al terra la línia groga que assenyala el límit per posar-hi taules i cadires. Els hi demanem que ho facin, si us plau. I a l'últim prec els hi fem arribar una foto d'un contenidor que està posat en una zona pintada de groc perquè no aparquin els cotxes. Està al barri dels Molins, a la carretera de les Costes, concretament davant del número 46. Si posem aquest contenidor, no veuen els cotxes ni veuen els vianants. Visibilitat zero. Gràcies.
Algun prec més? No? Doncs passaríem a les preguntes, senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Des d'alguns sindicats ens fan arribar la seva denúncia sobre que es fan adscripcions provisionals a partir de decrets que hem pogut comprovar, com el 301 o el 407, la qual cosa considerem vulnera els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. No són mitjançant una concurrència pública ni igualtat de condicions com legalment s'ha de fer i donar oportunitats a tothom. No faríem aquesta pregunta tan concreta si no recordés que el regidor de Recursos Humans es va comprometre en aquí al ple que sempre s'actuaria d'aquesta manera i que no es tornaria a actuar com algunes vegades en el passat. Preguntem què passa perquè es doni aquesta situació i quina resposta li han donat al sindicat.
Sí. Li contesta el senyor Magí Mirall.
Sí. Els canvis de caps els estem fent amb adscripció provisional pendent de concurs i tenim el concurs preparat per tirar-lo endavant. Com van rebre de la pregunta que van fer última, la quantitat de concursos que tenim ara oberts és molt gran i no donem l'abast. Justament aquest mes he prioritzat el de l'assistència social per sobre d'aquest concurs de caps, doncs perquè trobo més important tirar endavant el tema d'assistència social i posteriorment a la tardor doncs aconseguir fer el concurs de CAP i ara fer l'assignació provisional. Fer assignacions provisionals està contemplat en la llei i és correcte, eh? Per tant, doncs mira, en comptes de tenir-ho aquesta primavera ho tindrem a la tardor. L'efecte és pràcticament el mateix en el moment que ho fem, doncs els CAPs entraran per un concurs de lliure designació, eh? Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies.
Justament li deia que havia passat això perquè vostè havia fet el compromís de que no es faria d'aquesta manera. Clar, tal com diu el sindicat, depenent, dius, tindrà la mateixa consideració si és a la primavera o és a la tardor. Dependrà si van recollint mèrits des de que estan contractats des d'una inscripció provisional. Si és aquest el cas, com denuncien aquest sindicat, doncs no estem jugant amb les mateixes igualtats d'oportunitats per tothom després a l'hora de fer l'adscripció definitiva. És així?
Senyor Mirall.
Clar, quan es faci el concurs llavors allà dintre es veuran els mèrits que es posen. En principi la meva intenció inicial és deixar-ho prou obert com perquè no vingui lligat de l'inscripció provisional que has tingut, sinó de la pròpia experiència que aportes i del coneixement que aportes, eh? Entenc que hauria de ser així. De totes maneres, com que serà doncs un concurs públic, podran veure les bases, s'aprovaran en junta de govern i tothom podrà fer les al·legacions que trobi oportunes, eh? Per tant, tindrem temps per treballar-ho junts, això. Gràcies, senyor Bany.
Seguim.
En tot cas, no em pot assegurar que aquests mèrits no acabin condicionant. És a dir, li hem d'acabar donant raó al sindicat, doncs.
No, clar, li puc assegurar que no tinc la intenció, però els papers els farem a la tardor, doncs quan fem els papers ja sortirà el que posem en marxa. Jo no tinc la intenció de fer això i crec que doncs els mèrits tenen de ser no de l'inscripció provisional, sinó de la tasca i el desenvolupament i el temps doncs que s'ha estat treballant en l'administració pública, que hem de tenir en compte que si per exemple una persona ha estat treballant a un altre ajuntament un temps i ara està aquí, doncs també se li suma, eh? No només el temps que ha estat a l'Ajuntament de Sitges. Sí, gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, seguim.
A l'anterior ple demanàvem i denunciàvem a la vegada ocupacions de la via pública per diferents activitats econòmiques que d'acord amb el reglament de circulació no estarien autoritzades. Volem saber com està, si s'ha avançat en aquest tema i què tenim de nou.
Pots recordar quins eren?
N'hi havia molts, 4 o 5. Ara no voldria dir els comerços concrets, ni, però recordo que els hi vam donar les fotos, algunes.
Li contesta la senyora Villalluís.
Sí, a veure, avui precisament ha entrat en vigor l'ordenança de circulació i a partir d'ara és quan es podran fer aquestes accions. Ho tenim en compte. Tant de les botigues com s'ha de fer un seguiment general de tots els aparcaments que hi ha.
Sí, seguim.
Per tant, a hores d'ara encara no s'ha actuat.
No, ha entrat en vigor avui l'ordenança de circulació.
És que no hem pogut, ho vaig dir-ho quan vostè m'ho va dir, però aleshores hem hagut d'esperar que ja estigués publicada i avui ja entra en vigor, eh?
Demanem una màxima premura. Com està la vigilància de les escales sota la via del tren? Perquè teníem entès, i si no corregeixi'ns, que en un determinat moment es ficava vigilància perquè es considera que és un espai on hi ha vandalisme, s'arreglen l'ascensor, les escales, i durant un temps paral·lel es mantenen les escales, ascensors i la vigilància, i d'un temps cap aquí no hi és. Quina és la voluntat del govern, si mantenir la vigilància o ha quedat retirada ja? i ha quedat retirada.
Penso que ho vam explicar a l'anterior ple, que ho va preguntar el regidor representant de la CUP. La voluntat és que continuï la vigilància, suposo que en 2-3 setmanes hi tornarà a ser. És un tema de la contractació, que s'ha endarrerit, el procés administratiu de la contractació. Però esperem que en 2-3 setmanes ja pugui haver de nou la vigilància a sota la via, a l'Hort Gran.
La via, 24 hores.
En 24 hores?
24 hores
no,
de vigilància.
Aquesta vegada serà diferent, es modificarà segurament. Ja li farem arribar al detall a tots els grups municipals, però serà vista l'experiència i després també vista l'experiència i el cost del servei, òbviament, les dues coses. Doncs optarem per tenir vigilància en el que podríem dir que poden ser els moments de més necessitat de vigilància. Horari nocturn, cap de setmana, moments de festivitats on hi ha més trànsit de gent, hi pot haver més necessitat.
Seguim. Fa mesos que estem una mica cansats també com a oposició repartir-nos en algunes preguntes ple rere ple, però és que no hi ha manera que tinguem les contestes que creiem serien lògiques. Una és aquesta. Fa mesos que estem parlant de les demandes dels paradistes del mercat que no se'ls giren totes les taxes, tots els rebuts que els hi tocarien. Ara en diuen que n'han rebut algun, però queda molt pendent encara. I per tant volem saber per què no giren i quines són els terminis perquè les coses es normalitzi i per tant tot torni a la... pugui contestar d'una manera normal quan em facin una pregunta de quan se li giraran i en quins terminis. I evidentment, si s'ha de pactar quan es giren perquè no els vingui tot de cop, com que tampoc és lògic, perquè tampoc és culpa seva, doncs també es pacti. Però saber la resposta de per què no s'han girat i perquè a hores d'ara quins terminis hi haurà.
Senyor Mas.
Sí, bàsicament vostè una mica ha contestat, és a dir, ells han de dir com volen fer front al deute que tenen pendent. Llavors, fins que... Bueno, ells ho han de dir quan ho diguin. Ja obtenen la informació, han de contestar i han de dir jo vull pagar-ho d'aquesta manera, i fins que aquesta informació no la tinguem, clar, no podrem procedir. En qualsevol cas, no es preocupi que les liquidacions es van fent, es faran, i tot ho tindrem regulat. El procés de cobrar una cosa antiga, evidentment, entén que no és una cosa molt, molt ràpida i, per tant, per no fer encara pitjor el tràmit, evidentment estem donant les màximes facilitats, però evidentment que es cobrarà i es cobrarà tot en la seva totalitat.
Gràcies.
No, faltaria, senyor Mas, evidentment. S'han de fer l'escobrament el que toqui. I esperar a veure què digui quan ho digui, bueno, jo crec que si alguna persona del públic dic, bueno, ara l'IBI el pagaré quan li digui com vingui, segurament li dirà, no, ha de pagar l'IBI quan li dic amb aquests terminis. Per tant, entenc que d'una manera o altra... Bueno, entenc que s'hi han de posar. Una altra pregunta. La meva companya Núria García ho ha comentat com a prec, però sí que m'agradaria... una vegada més, més execució i tenir més clars terminis de les accions que es prenen. A les terrasses, quan es deixen de pintar algunes terrasses, entenc per algunes consideracions, perquè s'està estudiant, perquè s'està revalorant, perquè, pel que sigui, hi ha algunes terrasses que s'han deixat de pintar i que no han continuat pintant. Volem saber què passa i quan es normalitzarà tot una altra vegada.
Senyor Mas.
Sí, aquesta tàctica de fer-ho com a prec i com a pregunta està bé, perquè així us sembla que el problema sigui doble.
Repetim dues vegades.
No, el procés, com ja vam dir a la comissió informativa, que els hem informat de l'evolució de les terrasses, s'està regularitzant. Evidentment no és una cosa que amb els recursos que ja es pot fer del dia a la nit, però s'està regularitzant, hi ha moltes terrasses al municipi i a poc a poc s'estan posant diguéssim, les mides correctament el que toca segons l'ordenança. És un procés de recursos humans que es va fent conforme es va podent. No hi ha més misteri.
Què més?
Entendrà que les contestes no m'acaben de convèncer. Continuo sortint igual que vaig sortir el mes passat i per tant necessito més terminis. I em preocupa que no sàpiga dir més concretament perquè dona la sensació de que no se sap i això no és bo. El mateix passa amb el tema de la via pública i és la següent pregunta, és Tom Mantes. M'agradaria saber des de la regidoria de Governació, ara sí, evidentment, sabem de la problemàtica enorme d'Tom Mantes, no em canso de dir-ho cada ple, però això no vol dir que no puguem fer alguna cosa. Ahir era horrorós, horrorós. Per tant, demano, ara que ja estem a portes de l'estiu i no pot sinó complicar-se les coses, perquè no poden sinó complicar-se les coses amb aquest nivell d'actuació, demano a la regió de Governació quin pla d'acció té, què pensa fer i com ho afrontarà durant aquest mes de juliol.
Bé, senyora Villalluís, té la paraula.
Bé, el que hem parlat amb l'inspector de Mossos i s'ha fet un pla on aniran una parella de Mossos, una parella de policies, això en diferents llocs, vull dir, no serà una patrulla sola de cada, sinó que aniran més. També des de Mossos ens han ofert, doncs, bueno, ens han ofert i actuaran Mossos vestits de paisà i també comptarem amb barros. Aquesta setmana, de fet, ja se n'ha vist algun i ara aquest cap de setmana ja serà més intens. Això és el que hem parlat i el que farem. Bé, també a la platja i sobretot per allà baix al passeig de la Ribera. També és veritat que a partir d'aquest cap de setmana ja hi haurà agents cívics al carrer i jo espero que entre tots puguem solventar aquest tema. Sí, també recordeu-vos que entraran 8 agents de policia interins. La data exacta no us la puc dir, però també ens reforçarà i molt. El cap de setmana sobretot hem d'intensificar tot aquest treball.
Respecte als policies, si no em sap dir encara, poca cosa podran fer. Per la resta, entenc que és una actuació que ja és immediata, la resta. Per tant, hauríem de trobar millores,
sí, sí, sí.
O veure millores a partir d'una manera,
sí,
immediata.
La primera reacció és la que li he comentat.
Clar, doncs estarem molt amatents.
I la qüestió que ha de quedar molt clara és que amb els recursos que té aquest Ajuntament i la policia local d'aquest Ajuntament i amb els recursos que té la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sitges i de la comarca, s'està posant a l'abast no només en el cas dels Mossos en el municipi de Sitges, sinó en tot el districte policial, tots els recursos disponibles per fer-hi front. Això sí que ho volem deixar molt clar. És a dir, en aquest moment, tots els mitjans disponibles estan actuant en l'àmbit de la venda ambulant, sense descuidar les altres actuacions policials que també hi ha que no són venda ambulant. Lògicament, la policia i els Mossos d'Esquadra no només es dediquen a això. Es dediquen a moltes més coses, però sí deixar clar que en aquest moment tots els recursos disponibles, tant de Mossos d'Esquadra com de policia local, estan treballant en l'àmbit de la venda ambulant.
No ho dubto. Amb tot, primera, els que van fer grans titulars en el seu moment de que la cosa solucionaria van ser vostès.
Mai hem fet un titular dient això se solucionarà. Mai
ja,
hem
ja
fet aquest titular.
Ja li buscaré exactament quin titular que donava a entendre que la situació milloraria. Si
vostè li donaria una cosa, a mi una altra, i segurament la senyora Mercè Espada una altra.
Ho portarem al ple i jo crec que hi haurà més cap a la meva banda que de la seva. Mira què li dic.
He dit amb vostè perquè la tenia davant, no fa res. No fa res. Seguim.
En tot cas, és responsabilitat del govern, si és veritat que no hi ha, de la manera que s'està plantejant, no hi ha sortida, perquè hi ha els recursos i es disposa tot el que cal, perquè la situació és la que és, cal virar d'alguna manera i és responsabilitat del govern buscar la manera. Per tant, que estem que molt bé, que és difícil, ho hem dit des del primer dia, no hem volgut fer demagogia aquest tema, però cal virar i cal posar sobre la taula altres accions. I si cal oposició, com sempre li he dit, estarem allà per ajudar-los, però és evident que aquí tenim un problema molt greu.
Estem d'acord.
Del programa Òpera, en el seu moment, a la Diputació de Barcelona, pel programa Òpera se li va demanar una subvenció per recuperar 3 parades del mercat municipal. Volíem saber en què havia quedat aquesta subvenció que es va demanar al seu dia.
Sí, li contesta el senyor Jordi Mas.
No, ja es va, de les demandes ja es va resoldre i en principi les que han guanyat estan en el procés d'ocupar el lloc. Ja la resolució de la subvenció i del projecte ja ha acabat, eh? Si cas li demanaré més detalls concrets i li faré arribar, eh?
Gràcies, senyor Mas.
Gràcies, senyor alcalde. I la darrera pregunta respecte a l'aportació de sorra, volem saber quan es realitzarà l'aportació de sorra a les platges que ho necessiten. Primera, quan es farà, si hi ha alguna data límit amb la qual no podem superar per obtenir aquesta aportació de sorra, i quin tipus de contractació es farà per tal de fer aquesta arribada de sorra, amb quin tràmit es farà.
Li contesta el senyor Garrigó.
Aviam, avui s'ha fet la licitació de l'aquesta obra. El procés administratiu ja ho comentareu vosaltres, que no sé com funciona això, vull dir, això sou els tècnics. Al principi, la setmana que ve, començarà l'aportació de sorra i bé, limitació per part de demarcació de costes o del Ministeri, ho tenim pactat i ho intentarem fer el més aviat possible. Al principi són unes dues setmanes llargues i tindrem resolt els 70, entre 70 i 80 mil metres cúbics de sorra a les platges de Sitges.
Gràcies. Gràcies, senyor Garrigós. Senyor secretari, si vol explicar
sí.
El procediment que s'ha fet de licitació.
Sí, la licitació segueix un procediment especial urgent que es troba a la llei de contractes. És el negociat sense publicitat per raó d'urgència. No sé si era el 217, 227... Està, o sigui, negociat sense publicitat, però no per raó de la quantia, sinó per raó de l'especial urgència. És una urgència imperiosa, no sé, diu la llei clarament. S'ha optat per aquest procediment i també la publicació del projecte d'obres també s'ha tramitat per urgència.
Per tant, ja està licitat. O sigui, s'ha acceptat aquesta manera de fer.
Avui mateix hi ha hagut una mesa de contractació extraordinària on només s'ha presentat un dels licitadors convidats i és l'únic que ha formulat una proposta econòmica i no sé si s'ha fet la proposta, s'ha adjudicat directament o no sé, no sé exactament, crec que no, encara està. Avui mateix s'han presentat les propostes i crec que la mesa de contractació les ha d'estudiar i properament, no, ara tenim una setmana de presentació de fiances, el proper dilluns segurament es pot fer l'adjudicació, que és quan finalitza també el dia 7 la publicitat del projecte d'obres, que finalitza la informació pública el dia 7, el dilluns. No es pot aprovar la contractació sense tenir aprovat el projecte.
Alguna pregunta més, senyor Ricard Vicente?
Per tant, comptaríem en dues setmanes, com a molt? O sigui, que penseu que en dues setmanes... Ai, les setmanes llargues. Les setmanes tenen 7 dies, llargues i curtes.
Vostè sap que vostè sap que aquesta obra de mar també dependrà de la meteorologia, no? Si tenim bona mar farem ràpid i si no, pues, tardarem una mica més.
Per tant, no comptem en cap punt temporal en el qual no ens puguem accedir a aquest punt. Entenc que està pactat amb el Ministeri.
Data finalista no hi ha respectat amb el Ministeri, vull dir, estan a sobre nostra per verificar també totes les batimetries i la quantitat de sorra que es treu i bueno, el abans possible que ho puguem fer-ho. És una urgència per part del Ministeri també.
I els horaris anglès que es portarà la sorra, com l'última vegada per la nit?
Es treballarà les 24 hores en aquest sentit, les aportacions es faran a la nit, o sigui, el que és l'extensió de la sorra a les platges. Intentarem que durant el dia hi hagi la màxima ocupació de banyistes a les platges que no afecti als turistes.
Vale, d'acord, veurem, esperem que sigui ràpid.
Cap més qüestió? Senyor Ferran Ignasi Llombart, havia demanat la paraula.
No, simplemente... Para contrastar una información que la puedan hacer el regidor y el secretario, la ley de costas, he visto una publicación reciente que prohibirá cualquier manipulación de sus playas a partir del día 10 de julio. Lo digo para que lo contrastéis por si no es correcto o lo es, que no quede por lo que no lo hayamos dicho.
Siendo una actuación por parte del Ministerio también de Urgencia, no nos pone limitación.
Vale, ha sido publicado esta semana. Por eso me sorprendió lo de la fecha. Bloqueaban manipulación de costas. En todo el territorio nacional.
Con demarcación de costas hemos estado en el tema y lo que nos dicen que actuamos con urgencia
y se puede empezar. No, es lo único que quería comentar.
Ràdio Maricel, a cel obert.
Gairebé un quart d'una de migdia. Sí, encara estem aquí i sempre que hi ha ple, evidentment, acostumem a passar de l'hora normal del programa. En aquest cas, ja arribant, sí, a la recta final d'aquest ple, Joan, estàvem escoltant doncs, el torn de pregs i preguntes. I què ens queda?
Doncs ens queden les preguntes del públic. I va bé, doncs, una veïna de les Cases Noves que es va queixar d'alguns aspectes puntuals del barri, com ja ha fet també en alguna altra ocasió, com comentàvem també el senyor Joan Lluís Pineda, que va fer alguna reflexió a part de sobre el tema del posicionament del PSC al voltant del referèndum sobre la monarquia. També va esmentar la manca de comunicació del poble de Garraf per les nits amb Sitges. De fet, l'alcalde després li va dir que, doncs, que s'estava mirant de treballar, però que amb Renfe també és complicat. També es va queixar el senyor Pineda del greuge que suposa, ja fa un bon grapat d'anys que el suposa aquest greuge, que per venir de Garraf a Sitges hagin de pagar dues zones de Renfe dintre de la zona tarifària, tot i que estan dintre del mateix municipi. Recordem, ens sembla recordar, que és per aquella història de que existeix el baixador de Vallcarca que fa que les estacions de Garraf i Sitges no siguin consecutives, perquè segons la normativa de Renfe, si les estacions són consecutives, encara que estiguin en zona diferent, es cobra només una zona. Però com hi ha el baixador de Vallcarca, que és inoperatiu, però es considera baixador, doncs això trenca la consecutivitat entre les dues zones.
I fa que passi a ser de dues zones.
Aquelles bestieses de funcionament. Més coses. També es va... també va intervenir, per exemple, Josep Urriols, que per primera vegada va poder intervenir en nom de l'Entesa per Sitges, que és el partit que
es presenta demà.
Es presenta demà al Prado, doncs proposant com a cap de llista Armand Paco, i allà hi serem. I també Josep Urriols, que parlava, que preguntava on estaven les bicicletes, unes bicicletes que en el seu dia doncs es van cedir a l'Ajuntament per part de la Diputació, i efectivament doncs es va comentar que aquestes bicicletes estan circulant amb diversos tècnics que les tenen sota la seva responsabilitat. I més qüestions. Ens aturarem amb una de les qüestions, aquelles reflexions que a vegades s'escauen en l'apartat final dels plens. Ahir no hi va haver molta participació en el final del ple, però va haver una reflexió amb una certa profunditat en nom de l'associació de platges, la senyora Blanca, em sembla que va dir, es deia Blanca, que ja havia participat fa un temps doncs queixant-se d'alguns aspectes, i ahir doncs va fer una reflexió en veu alta. Més que una petició, va fer una reflexió sobre doncs les dificultats que tenen els usuaris dels seus serveis doncs per estar tranquils a la platja, amb l'enorme quantitat de persones que, des de vendre mojitos fins a vendre mantes, fins a tot el que s'ofereix i que es molesta, i ja no parlem del tot manta, etcètera, etcètera.
Per tant, massatges, etcètera, etcètera.
Tot plegat va mereixer una reflexió doncs pessimista d'aquesta membre de l'associació de platges, que va ser, ho hem muntat també, contestada per l'alcalde, dient que no hi podia estar més d'acord, i que l'únic que li podia dir és que l'Ajuntament estava fent tot el possible per no solventar el problema, perquè és de molt difícil solventar, però com a mínim per minimitzar en la mesura del possible aquest problema. Escoltem doncs aquesta pregunta, com dèiem, amb la resposta muntada a continuació.
Mira, em dic Blanca i jo vinc en nom de l'Associació de Platges de Sitges, i us he estat mirant a tots i bueno, hi parleu molt bé, aquesta és la veritat, i me n'alegro molt de que finalment arribi sorra a les platges, encara que sigui el juliol, i m'agradaria saber d'on ve la sorra aquesta.
Després li contestarem. Faig totes les preguntes
vale,
de cop, sí. I contestarem
vale. I llavors una altra cosa, que jo que doncs, fa molts anys que guanyo la vida aquí en aquest poble i tracto molts turistes i parlo amb molts turistes, vull dir, m'assembla que aquesta història, ells han nomenat això del top manta, però és increïble. A les platges és vergonyós. O sigui, no és que solament sigui increïble, és vergonyós el que passa, sobretot a la platja de la Ribera. És un no viure. Jo no entenc encara com hi ha gent que té l'humor de venir a passar l'estiu a Sitges, o que ve de turista a Sitges. perquè jo he intentat alguna vegada estirar-me per reposar-me 10 minuts i és impossible. O sigui, impossible. O sigui, jo us convido a tots, jo us poso la maca, que vingueu el dia que vulgueu i intenteu fer una clapadeta durant un quart d'hora. És impossible. No pots clucar l'ull. Quan no és mojito, és caipirinha, quan no et foten una manta per sobre que fot una pudor que no vegis, dels pakistanesos, en fi, i poden vendre la Bíblia en verso. O sigui, és vergonyós. Jo, de veritat, sento vergonya. Molta vergonya. I amb els meus clients, que paguen uns diners allà per estar-se, hi ha dies que no saps què dir-los. No saps què dir-los. Jo no sé la solució. Però si no la trobem, entre tots, vamos, jo no sé. Jo t'ho juro que no vindria a Sitges. Jo vindria uns dies a la que hagués estat a la platja, guillo, guillo. I llavors estem parlant de que potser sí que hi ha altres platges, més enllà i no sé què. Però a la platja de la Ribera arribarà un moment que la gent no s'hi podrà estar. És que és impossible. I no t'ho dic només amb l'aspecte crematístic, perquè jo ja quasi estic a punt de jubilar-me, i de fet, vull dir, clar, ja fa molts anys que estic, però em dol el veure això, ho entens? Perquè la gent et diu, però això què és, saps? Sí que n'hi ha molts altres que també consumeixen, però és que s'estan venent mojitos a les 10 del matí, sangries, alcohol, a nanos de 16 i 17 anys, d'aquests que porten les escoles. Vull dir, a veure, potser que reaccionem. Hem de reaccionar. Això no es pot aguantar. I ja, bueno, ja el que et dic de les paradetes allà, de, bueno, i després ve la policia, brrr, es fot amb la motoreta aquella, agafen tots la manta, tots cap a la platja. Tots a sota la platja. I ningú els diu res. I llavors la gent que està allà, prenent el, bum, veuen una avalanxa d'africanos i del que sigui, i ho sento si això pot semblar homofòbic o sexista o no sé què o no sé quantos, és la veritat, però de vergüenza ajena. Jo em sento avergonyida quan passa això, molt avergonyida, i volia explicar-vos-ho, ja està. Si no trobem la solució, no ho sé, però mira, en un dels últims plens de l'any passat ja vaig tocar aquest tema i no s'ha resolt res, res. Res, i et planten cara i com els hi diguis alguna cosa, que jo no sóc de les que em tallo, i si els he de dir, oye, tu, sal de l'escalera, que tal i que qual, els hi dic, oye, no es metais aquí, que tal, però clar, que no em tallo, però no és això, no és això. I bueno, i a la venta ambulant de llaunes ja és altra pel·lícula, saps? Perquè clar, no els hi pots plantar cara, perquè és el que hi ha. I els cívics, pues, el que vaig per dir l'any passat, pues, tampoc passa res, perquè miren per tot l'au, els avisen ells mateixos i punto pelota. Vull dir que, no sé, és penós, és molt penós. Jo no sé, no sé com arribarem aquí si no hi poseu mesures. No ho sé. Ja no dic la platja solament, que te'n vagis pel 2 de maig i hagis d'anar en fila índia perquè entre els uns i els altres no queda passeig per passar. Vull dir, no sé per què us preocupa això de les terrasses, si realment el 2 de maig, per exemple, has de passar en fila índia. Jo, com el meu marit, a vegades vaig agafada del braç perquè té problemes de caminar-se, doncs escolta, doncs, un dilema per arribar fins dalt. Res més, no sé com se us ha quedat el cos, però és el que hi ha.
Per contestar a la senyora Blanca, comparteixo plenament tot el que he dit de la situació de les platges. Vull reiterar, ja sé que això no la convencerà ni convencerà ningú perquè no em convenç ni a mi mateix, però que estem fent tot el possible per intentar minimitzar, no dic solucionar, minimitzar l'efecte del Top Manta amb els recursos que tenim disponibles. Continuarem intentant intensificar-ho més amb els mitjans que hi ha. Amb els mitjans que hi ha, ja sé que no la convenceré, ja ho sé que no. L'única manera de convèncer és que realment un dia baixem a la platja i hi hagi menys, ho sé. Respecte, vostè preguntava el tema de la sorra, d'on ve? Li contesta el senyor Garrigó.
Gràcies. Bé, referent al tema del Top Manta, les platges ja hem parlat mil i una vegades, saps que compartim la mateixa opinió. L'únic que no estic d'acord amb tu una mica és el tema dels agents cívics. L'any passat jo crec que va funcionar una mica, bastant bé. És a dir, els agents cívics van disuasuar bastant la problemàtica a les platges. Jo espero i així ens desitjo que en aquesta temporada també passi absolutament el mateix, que faci que hi hagi menys gent a les platges. Com ha comentat la regidora de governació entre els nous policies, els agents cívics i tot el projecte i pla que hi ha amb els Mossos, doncs crec que tot això millora bastant. Referent al tema de la sorra, el tema de la sorra l'obtenim d'un lloc que hi ha un altre problema, és a dir, de les bocanes dels ports. En aquest cas, les bocanes dels ports tenen excés de sorra que fa que hi hagi veritables problemes per la navegabilitat dels vaixells. Llavors extraiem el que és la sorra de les bocanes i solucionem un altre problema, que és la mancança a les platges de Sitges. Però també t'avanço que a partir de la segona quinzena estic esperant que em donguin hora per anar a treballar a Madrid i per seguir treballant amb el projecte d'estabilització definitiva de les platges de Sitges.
Doncs amb aquesta darrera qüestió posem punt i final al resum de la sessió ordinària de ple municipal que es va celebrar ahir a l'Ajuntament de Sitges. Se passen 25 minuts del punt de les 12. El resum i bàsicament el que hem comentat aquest matí, al llarg d'aquest matí, el podran trobar d'aquí uns momentets al nostre web, radiomaricel.cat, així com també l'àudio del ple sencer. Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Pitu.
Fins la propera ocasió. Demà tornem a partir de les 9, que acabin de passar. Un molt bon dia. Adéu-siau.